Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Ho fem puntuals com sempre. Són les 12:20 minuts d'aquest dilluns 8 de juliol del 2019, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, amb 31, fregant els 32 graus en un dia ennuvolat. El que va ploure ahir al vespre, ha plogut també de matinada, res de quantitats importants, però en el que aquesta setmana diuen que les temperatures màximes seran més baixes. Més baixes. Fred no en farà, però seran més baixes. Vull dir, perquè hi ha gent que... A buscar la jaqueta. No, no. 35, 36 graus, 34. Això no és fred, eh? Jo amb 34 graus segueixo tenint calor, però vaja, millor que a 40, evidentment. Buscarem, com sempre, aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Parlarem de bocins d'història amb el Joan Ramon González i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la 1, Nacional 240. Avui parlarem, doncs, de carretera, de conductors, de vehicles, de distraccions, d'accidents, de totes aquestes coses. Ja que estem a, doncs, època estival i és tradicional que durant aquests dos mesos es moguin molts vehicles, doncs recordarem coses evidents, doncs que si condueixes has de conduir, que no has d'estar parlant pel mòbil, que no has de distreure també d'altres històries, però que veient la quantitat d'accidents que hi ha per distraccions, que s'han de recordar. Hi ha 2:15 i fins a les 2 la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on parlarem, entre d'altres coses, del grans que són els germans Márquez. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Van creixent els núvols a la província de Lleida i tindrem durant les properes hores d'aquest dilluns xàfecs en forma de tempesta pràcticament generalitzats a tot el territori i poden ser localment fortes acompanyades de calamarsa, sobretot a la zona del Pirineu. Les temperatures baixen 35 graus a Lleida i Balaguer, 34 a Tàrrega, 30 a la Seu d'Urgell, 28 a Viella. El vent bufa de forma variable, fluix amb ratxes molt fortes de vent durant la tarda associades a les tempestes. Per demà dimarts tindrem a la zona del Pirineu el cel força ennuvolat. A la tarda tindrem el cel ja més clar, sobretot a la zona sud. A la zona ennuvolada del Pirineu tindrem xàfecs en forma de tempesta que poden ser localment forts, persistents i amb calamarsa que aniran desapareixent a última hora del dia. Les temperatures baixaran encara una mica més, 31 graus de màxima a Lleida, 30 a Balaguer, 29 a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 24 a Viella. El vent bufarà de forma variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Per cert, que avui, aquest matí, ens ha trucat una senyora des de la zona del Pla de la Font o de Gimenells, que no li he preguntat el nom, però que diu que ens escolta cada dia. I com que ha trucat per informar-nos de que teníem un petit problema tècnic a la Ona Mitjana i que ens escoltava cada dia des d'aquí, li vull dir que, escolta, que l'educació que ha tingut a l'hora de trucar i explicar el problema ha sigut exquisita, que no li ha de ser notícia, però que ho és, perquè, bueno, la gent quan truca per telèfon, déu-n'hi-do, i que una abraçada, i gràcies per escoltar-nos tota la temporada.
Cope Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Dos accidents aquest passat divendres entre diversos camions a Sidamont van causar 10 quilòmetres de retencions a l'A2 en sentit Lleida. També un greu, una nena de 16 mesos al caure dissabte des d'una finestra a la Mariola. Parlem d'incendis, perquè ja haurem de fer quasi bé com una secció habitual, per desgràcia, per una secció. Els bombers han apagat aquest mes de juliol 213 incendis de vegetació forestal i agrícola, 96 en aquests darrers 3 dies. Aquest cap de setmana, que ha estat complicat, amb baixa humitat, vent i temperatures fregant els 40 graus. 96 en 3 dies. Un d'ells, el que es va donar ja per controlat dissabte, un incendi de vegetació agrícola a Belianes. Sense deixar el tema dels incendis, hi ha un compromís ja de coordinació entre les administracions per fer front als danys de l'incendi de la Ribera d'Ebre. Estat, Generalitat i Ajuntaments tornaran a reunir el mes de setembre per continuar avaluant i fer el seguiment de les diferents mesures i ajuts. Al setembre, eh? Al setembre. L'estiu, els afectats, que el passin com puguin. Al setembre ens tornem a reunir, perquè és que això de les reunions és com el problema de no acabar mai. Al setembre ens tornarem a reunir i tornarem a fer unes declaracions exquisites. Però el dit, en qui se li ha cremat tot, l'estiu que el passi com pugui. En aquest sentit, la plataforma Rebrotem crida a la solidaritat i espera recaptar 250.000 euros pels afectats d'aquest incendi. L'entitat engega una campanya de crowdfunding, ja sabeu que és això, microdonacions, cadascú pot donar el que vulgui, 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1.000 euros, el que vulgueu, per apadrinar les hectàrees afectades pel foc de Ribera d'Ebre. I obrim la crònica política o social. Els alcaldes del Pallars planten el rei en l'acte d'entrega de despatxos a l'Acadèmia Militar de Talarn. Això va passar divendres. La delegada del govern al Pirineu, l'alcalde de Talarn i el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà són els únics representants territorials que han acompanyat el monarca, cosa que no era així fa uns quants anys. Hi anaven tots. Baralles hi havia per acreditar-se. I jo... Mira, una reflexió, 10 segons, si vols. I que consti que no m'agrada parlar això dels uns i els altres, perquè odio haver de parlar ja de divisions. Però si volem vestir-ho tot sempre de normalitat i que de tots els dos costats s'han fet coses malament, però quan un organitza un event i els de l'altre costat no hi van, quan els altres organitzin un event i volen vestir-ho de normalitat, voldran que els altres també hi vagin. Repeteixo, per donar aquesta normalitat. Si ens no ho fan, els altres tampoc, ja tenim el problema. I repeteixo, és una manera de parlar, això dels uns i els altres, perquè després hi ha un tercer grup que estan al mig, que no volen ni una cosa ni l'altra. Ja sabeu de què parlo, sense dir-ho. Per cert, amb crònica política, Junts per Catalunya i Esquerra tanquen l'acord per governar el Consell Comarcal del Segrià, que estarà presidit per l'alcalde de Maials, el David Massot. I l'onada de calor obliga pagesos de Lleida a reestructurar hores de feina i concentrar-se a les primeres hores del matí. Assaja recomana evitar les hores fortes de calor i alerta que la fruita s'està cremant per la radiació del sol. O sigui, aquest any que hem pogut esquivar les pedregades, per entendre'ns, i les tempestes fortes, almenys fins avui, aquest any s'està cremant la fruita per la radiació solar. És difícil, això. I abans de parlar d'esports, anem a comarques. Quatre rais rememoren el transport fluvial de la fusta a la Pobla de Segur aquest cap de setmana amb dues dones sobre les embarcacions. Han sortit de la presa de Llània, han patit alguna aturada i finalment han arribat al pont de Claverol, aclamats pel públic. Ara sí, parlem d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai pensem que el moviment es demostra canviant. Per això, pels nostres multis, si canvies el teu antic cotxe per un Hyundai nou, tens fins un 30% de descompte en una gran selecció de models. Molta. Canvia amb els multis de Hyundai. Tan sols el mes de juliol. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulteu-ne les condicions a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs anem a parlar d'esports. Avui, a partir de 2:15 a la radiografia, estarà amb nosaltres el president del bàsquet Pardinyes per parlar d'aquesta fita en la que han aconseguit doncs, el pressupost que havien... Bueno, el pressupost que creuen que necessitaran per participar a la LEP Plata la temporada vinent i ja s'han inscrit. D'això en parlarem a fons i d'altres coses, a partir de 2:15 avui a la radiografia. Però ara anem a recordar amb esports que els germans Márquez han tornat a fer història aquest cap de setmana. Àlex Márquez, amb Moto2, sortia des de la pole, després de venir a l'hora de la classificació des de la Q1, va passar a la Q2, i a sobre va fer la pole, i no només això, sinó que va guanyar el Gran Premi. I Marc Márquez, que també va fer la pole, per desè any consecutiu, la pole és el millor temps, i després, a l'hora de la veritat, a la cursa, va guanyar la cursa per desè any consecutiu. O sigui, fa 10 anys... que jo crec que deu de venir de 125 centímetres cúbics o de Moto2, fa 10 anys que Marc Márquez cada any, durant 10 anys seguits, ha fet el millor temps i ha guanyat la cursa.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Cariño, vengo de las rebajas y se me ha dado de maravilla. Mira esta escapa de la playa, me ha parecido buenísima. ¡Ah! Y mira este viajecito, justo de mi talla. Bueno. ¿Y este crucero? Era el último que les quedaba. Y es que las rebajas de Viajes El Corte Inglés son lo más. Hasta 50% de descuento y pago en 3 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Estoy loca por probarme todo. Arriba el verano, abajo los precios. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ara sí, encetant aquesta darrera setmana de programació des de Lleida, cada dia amb els programes que són setmanals, doncs ens anirem acomiadant i avui li toca el torn al programa del Joel Carnicer. Algú ho ha fet, aquest en el que posem somriures a les cares de la gent. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Què tal?
Molt bé, molt bé. Ha dormit encara, eh? Fem massa aviat el programa.
Home, escolta, estem a punt d'arribar a la una, bueno, com el que diu.
Massa aviat. Massa.
No, has tornat a la vida d'estudiant, eh?
No, bueno, sí.
Sí.
Però ja t'ho vaig dir, ara m'emporto la pitjor part, que és la d'estudiant.
No surts els dijous?
No, clar, abans de sortir de festa, per aquí i tal, i ara, clar, que jo estic en un ordinador, doncs m'hem portat la pitjor part.
Bueno, però els dijous pots sortir igualment?
Sí, no, clar, vull dir, surto sol.
Surt sol.
Quan acabo els exàmens, surto sol. I dic, m'ho mereixo.
No, home, si trobes algú altre, li dius, tu també estàs estudiant online, eh, que sí?
Exacte, sí. Exacte. És una, com una secta.
Molt bé. Escolta, darrera setmana, nosaltres seguirem posant somriures a les cares de la gent avui.
Vacances merescudíssimes també, és el que
t'he dit. Sí, ja no ens tornem a veure, ara no tinc calendari a mà, no, però...
Menos mal.
Sí, mira, toca el 2 de setembre.
Pues mira, perfecte.
Sí, perfecte. L'1 és diumenge, no, pues el 2 no, que és dilluns.
Pues perfecte.
Si no et movem de dia. Sí. Has estat bé els dilluns, eh?
Sí.
És una manera interessant de començar la setmana.
Sí, sí, perquè abans ho fèiem divendres, m'agrada més en dilluns.
Sí. Molt bé, Joana, vinga, va.
Vull donar compte també que això, quan fas lo de l'app, és com el gos de Pavlov, no? Quan fas lo del app, doncs app, que comencem amb el programa i tal, i jo, a mi ja me'n surt lo del Ricard, saps?
Vull dir, vale.
Vull dir que algun dia potser me truques per telèfon i dius, pues, app, jo, el tal, i jo faré Ricard!
Ara no, perquè el torno a tenir aquí els estudis, però quan ho fem per telèfon, sempre t'ho vaig dir... Jo t'has de ficar una càmera 360 d'aquelles per veure el teu entorn.
Exacte.
A veure la cara que fa la gent.
Ple de tasses de cafè. Bueno. I ja està. Bueno, la setmana passada vam acabar la secció amb una notícia sobre un home homosexual que tenia...
Ah, sí.
No, un home que tenia una associació...
Per curar
l'homosexualitat, que va declarar que era gay, no?
Al final era gay i la va tancar.
I la va tancar, va dir, bueno, ara ja no puc enganyar més.
No, la va tancar perquè no havia funcionat.
Exacte, no hi havia progressos, només d'un 0,01%. Bueno, doncs el cas és que avui començo una altra notícia que diu que retiren unes pastilles con sabor a pene que prometien curar l'homosexualitat. No comencem bé.
Jo, el sabor a pene, exactament.
Exacte, quin és el sabor a pene? Què és el sabor a pene? Rava, Ricard.
Sí, però clar, és que jo no sé.
Diu, però és que... El bosc és si una...
Si ho diuen i tu has de creure.
Clar, és una pastilla que es ven als Estats Units que es diu Gay Away.
Gay Away?
Sí, away és el verb, com de dir... Pues, fora, no?
Fora gay. Toma't estas pastillas.
Sí, i diu, i fique la portada, fique de original gay pill, la pastilla original gay, no?
Però el que no entenc...
Gay away.
Gay away, és veritat.
I llavors et fique algo com cure gayness, que cure, que ama, la traducció seria com cura la mariconeria. No, que... Sí, sí, vull dir, ho diu així.
Però jo el que no entenc és... O sigui, és que t'ha d'acabar no agradant el gust?
Exacte. Diu que aquestes pastilles, con sabor a pene, eliminen l'homosexualitat. Han sido retiradas del mercado estadounidense y canadiense después de que un padre descubriera...
Ningú se n'havia donat.
Un padre descubriera una cajetilla d'estas píldoras en la mochila de su hija de 12 años.
Hija.
Hija. Que según le explicó, se las iba a tomar porque tenía dudas.
Hija. ¿Vale?
Sí. Al parecer estas pastillas... Home, aquí hi ha algú no quadre, perquè clar, si tenen gust a pene...
Volia saber ella si li agradava o no.
Com és una pastilla amb gust a... Hòstia.
Bueno, no sé.
Al parecer, estas pastillas decían actuar como si fueran parches de nicotina y ni bien las ganas de tener relación sexual.
Vale. Sí.
Bueno, pues mira...
No, ja està bé.
Gay away.
Això és... Aquí, darrere, l'únic que hi ha és una persona... enriquint-se.
Sí, no, clar.
Amb la tonteria d'altres,
I tontos comprant.
Sí, clar, però per això...
Bueno, però això ja ho saps. M'agraden molt, ja ho saps, els estudis aquests absurds, de dir... Per què no trobem una cura pel càncer? No, calla, anem a fer un estudi absurd, com aquest, no? I diu que un estudi concluye que una picadura de abeja en la nariz duele más que en el pene.
Oh!
O sigui, jo m'imagino a 20 científics, no?
L'estudi... necessita proves.
Clar, exacte.
Unos cuantos sáquense el pene i uns altres pongan la nariz.
Pongan la nariz, no? I llavors ells com dient, no, pues sí, mira.
Sí, duele más.
L'hemisferi del cervell diu que tal, no? Los orificios de la nariz es donde la picadura de una abeja produce más dolor.
Vaja. Home, pues és un problema perquè normalment el pene se'l portes amagat i el nas el portes a la vista.
Depèn de l'exhibicionista que siguis.
Bueno, sí, però...
Però no t'ho perdis, perquè això ho ha fet una tal Universitat de Cornell i ara ve lo millor. I publicado por National Geographic. Quan ja no podia caure més baix...
Saps el que costa a uns investigadors que et publiquin un...
Exacte.
Algun estudi o alguna cosa, doncs mira.
Sí, bueno, pues total, ara ja tenim la notícia de... Per si de cas, Ricard, i no va llorar amb el pirulín a l'aire, en ple estiu.
No, el nas.
El nas tampoc. Amb els dos, millor que no vagis amb...
Clar.
Fes un Michael Jackson. Bueno, aquesta també està molt bé, diu. Haven un change, d'aquesta de la pàgina del change.org.
Change.org, que vol dir que tu vols canviar alguna cosa.
Haven un change para recoger firmas para cerrar change. O sigui, ja han dit, bueno, ja està bé. No sé si funciona gaire, això. Deu funcionar, això del change?
Bueno, a veure, això és allò, onades, és viral.
Ai, quina ràbia em fa aquesta
paraula. Sí, ja ho sé. La gent ho diu... Mira, hi ha no sé quantes peticions allí el change que no porten cap mena de control, pot signar no sé quantes vegades.
Ah, sí?
Sí, no?
No, penso que no. Des del mateix... T'has de fer una compte. Jo tinc una compte. No?
Ah, vale, t'has de fer un compte, vale.
Sí, i això.
Bueno, però és igual.
Bueno, més coses. Un pueblo al que le roban las señales por llamarse Villapene. Vale?
Que bo.
O sigui...
Home, clar, jo m'ho penso a l'habitació, això. Que...
amb les pastilles, amb la cajetilla de pastilles de la cura. Los vecinos de la parroquia de Santa María de Villapene, en Cospeito, están hartos de que ves a saber on és això. Están hartos de que alguien le robe sistemáticamente las señales indicadoras de la localidad.
Suposo que no són els mateixos sempre.
Segur que no, però bueno.
Suposo.
Villapene y su anterior versión castellanizada en Villapene, uy, no, antes, tuvo siempre sus señales indicadoras en la carretera que atraviesa el pueblo y conduce desde Cospeito a las tierras de Vilalba. Pero desde hace algún tiempo desaparecen y cuando la Diputación la repone, vuelven a faltar.
Ah.
Això pinta de faulo de Galícia.
Està a Lugo.
Galícia,
eh? Està a Lugo.
Sí.
No, l'he trobat Villapene. Va tot junt, eh?
Sí, Villapene.
Villapene.
Pues Berga, Villapene...
Però bueno, Villapene aquí surt, que són quatre cases.
Espolla...
Però quatre.
Bueno, sí, quatre, però seria en Villapene.
Villapene o Santa Maria de Villapene és una parròquia del municipi espanyol de Cospeito, com tu has dit,
sí.
Que tenia 151 habitants l'any 2016, de los que 71 eren homes i 80 mujeres. Bueno,
mira, escolta, és un aren. Sí. Bé. Bueno, aquesta excepció que ens estem equivocant i a Lleida no l'hauríem de fer, sinó que s'hauria de fer a Lugo, Galícia.
Sí.
Perquè també diu que 14 alcaldes gallegos imputados consiguen la majoria absoluta. O sigui, venga!
La gent...
Hòstia, això... que són fantàstics. Sí. Diu que sí, que la... Bueno, O sigui, ja està, és que no cal ni llegir la notícia.
Dels 14 que estan imputats han aconseguit la majoria absoluta.
Sí.
Pues vol dir que cuiden molt els seus.
Sí, exacte.
Il·legalment, però cuiden molt els seus.
Jo tenia un professor...
Presumptament, que s'ha de dir sempre
això. Jo tenia un professor l'any 2010 que em deia... Home, sempre em deia el mateix. Diu, bueno, diu, Itàlia té la màfia, diu, però a Espanya no hi ha màfia, diu, però hi ha govern.
Ah,
i li deia, va, home, va, jo li feia quan 18 anys o 7, va, home, va, però no, home, no, això a Itàlia ha de ser pitjor, tal. I no, i veus que realment té raó.
No, no, estem malament, final... estem molt malament.
Igual que aquesta, que això sí que jo també ho faria, que diu que llama al 112 para que se lleven a su ligue de noche porque ronca com un tren.
Home, però ha de trucar al 112 per això.
No podia més.
Pues que el sacsegi o el sacsegi.
Un hombre de 41 años de Wisconsin, en Estados Unidos, llamó al 911, que es el 112 de aquí.
Ah, o sigui, ell va trucar.
Sí, sí, porque su ligue de esa noche estaba roncando como un tren.
No, clar, però su ligue no diu si era home o dona.
Sí, no, clar, no ho diu.
No ho diu.
El hombre que iba borracho pidió a los agentes que fueran a su apartamento hacia una dona, a sacarla, porque además no se acordaba de cómo había llegado hasta su cama. Aunque luego confesó que ambos habían estado viviendo juntos. Subieron a tener relaciones y ella se quedó dormida.
A ver, a ver, a ver. Però ell també anava borratxo com una cuba?
Sí.
Els dos?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, sí. A saber el que escoltava.
Sí, sí, bueno, mira... Pues...
Igual era el tren que passava pel costat.
Sí. No, però no, ella també... No, hi ha gent que ronca com una moto, eh?
112?
Hosti, cataplum, blum, blum. Sí, sí, hi ha gent...
Quieren venir a buscar aquí...
Després, mira, saps allò que t'he dit dels...
A veure.
Dels estudis absurds?
Sí.
De dir, escolta, perquè no acabem amb el SIDA o el càncer d'una vegada? No, 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 anem a fer un estudi de veritat, no? Un estudi afirma que los matrimonios más felices son los de hombres feos y mujeres atractivas.
Ah, mira, veus? Ull, això, eh?
Diu que un grupo de psicólogos estadounidenses, bé, ho diuen així, com quatre replegats, han llegado a la singular conclusión... Han llegado a la singular conclusión...
Pero no se lo creía nadie.
De que los matrimonios son más felices cuando el hombre es menos agraciado físicamente que la mujer. I això és veritat perquè...
L'altre.
I t'ho dic per experiència...
Però què tindrà que veure?
T'ho dic per experiència... Tant els homes, no sé si poc agraciats o desgraciats, com les dones, són molt agraïts. I t'ho dic per experiència, i t'ho dic per experiència, que les dones...
Ja, ja ho he entès. Que ho dius per experiència.
Que les dones poc agraciades són molt agraïdes. Són molt agraïdes. I tu marxes content de dir, hosti, mira, m'ha tocat la raça perquè m'han lloat aquí a canvi de res, no? Vull dir que... Sí, sí,
bueno,
sí.
Va, et queda un minut, és igual. Anem a per l'acudit ja directament.
Titular, un moment, dic el titular i ja et diré un acudit. Los gays d'extrema derecha... Somos una minoría que crece a pasos agigantados.
A ver, un moment. Los gays de extrema derecha.
Sí, o sigui...
Pues de que n'hi ha.
Sí, sí, sí,
però,
sí, sí.
Que crece de forma agigantada, és que jo no entenc això. Per què ho han de contar?
Bueno, perquè... Però és que nada bé, clar que nada bé de gays de extrema dreta. Vull dir, no... Clar, no, no perquè siguis gay has de ser de...
Bueno, és que barrejar la política amb la vida, clar, és un problema. Ja dic amb la vida. Abans dèiem els esports i la cultura, ara ja dic amb la vida.
Això és igual que, clar, per què no poden ser, vull dir, per què no poden ser racistes? Igual que els immigrants, per què no poden ser racistes també ells?
Que també ho són.
Sembla que... Exacte.
Vinga, va.
Bueno, vinga, va.
Signa aquí la renovació i l'acudit.
Vinga, acabo amb aquest acudit i és que diu que s'abre el telón i se ve a una... A veure, és que aquest a veure com l'explico, eh? Se abre el telón y aparece Peret con una rubia al lado, inglesa, espectacular. Se cierra. ¿Cómo se llama la película?
Peret el de la rumba.
El de la rumba, sí.
Peret rubia.
Peretti Woman.
Peretti Woman. Bueno, Joel, renoves, t'espero dilluns.
Ens esperem
al setembre,
dilluns al setembre,
eh?
Molt bé.
Bon
molt bé.
Estiu.
Bon estiu a tots!
¿Sabes cuánto te cuesta tener cal en el agua? Gastas el doble en productos de limpieza, higiene y belleza. Gastas en reparaciones de electrodomésticos y un 22% más en tu factura para calentar el agua. Si quieres ahorrar, ya sabes, Olimpia Plus, que hoy te costará un 20% menos y te regalo la instalación estándar. 900-208-208, corsa.es.
A Pintures Lab Perat trobaràs tot tipus de pintures. Pintura a la tissa i la gamma més extensa en papers pintats. A més, t'ajudem a crear el teu ambient amb assessorament professional. Demana'ns pressupost de pintura i empaperat sense compromís. Pintures Lab Perat. Som a Capon, carrer Riu Ter 12 i al telèfon 973 200 026.
I ara sí, que està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Com estàs? Doncs
pues bé, ja adaptats a la calor, després de la calorada de la setmana passada.
Bueno, adaptats a la calor, però aquest somriure et delata, eh?
Per què? Perquè estem parlant de les vacances.
Claro, avui vens per darrera vegada aquesta temporada.
Sí.
I et dono festa.
És festa, però també és una pena, eh? Perquè jo m'agrada molt veure't a tu, saber que els oients et segueixen i disfrutar del patrimoni. Però, en fi, s'ha d'adivinar sempre la part positiva. La part positiva és que podem desconnectar i recuperar energies.
Que jo crec que és necessari, també, també per reencarar
també, també, per molt que t'agradin les coses, també s'ha de desconnectar.
T'he deixat aquí el paper habitual de renovació,
sí,
després em fas una signatura, renuncies a tot,
exacte.
I amb el mateix sou i tot igual.
No me'n dobles, jo pensava que me'n doblaries.
Bueno, te'l podria doblar.
Jo crec que sí, jo, sí, sí, generós.
I triplicar.
Jo només que me'l doblis ja tinc prou.
Penso que aquestes coses de multiplicar, bueno... Per cert, l'altre dia trobava una oient, bueno, no la coneixia, i se'm va presentar com a oient, i em va parlar molt bé del Bocins d'Història.
Home, estupendo, doncs gràcies.
T'ho dic perquè com a, sí, bueno, com a responsable, bueno, ens agrada conèixer quan no fem les coses bé, però quan les fem bé també.
Normal, també. Tots som humans. Si
I em va dir que era un espai que no l'havia començat a escoltar amb massa entusiasme, realment, però que al començar a descobrir racons i històries molt properes, que al final és l'objectiu, doncs s'ha quedat enganxada.
Bueno, doncs us alegro, doncs felicitats per l'oient i tant de bo haguessis tantes com
la
tu
Maria.
Que s'està sentint.
Maria.
Maria, pues Maria.
Suposo que n'hi ha més d'una que ens escolta, no sé com es diu el cognom, però bueno.
Sí, però bueno, però aquesta... Pues, en especial salutació per la Maria i gràcies, perquè això sempre s'esperona. I per tant, per l'any que ve intentarem fer-lo millor, ja que és renovament temporal.
Bocins d'Història, Joan Ramon.
Pues bé, com anem també de vacances, i a les vacances se sol fer, a part de desconnectar i descansar, pues, viatges. De fet, els Bocins d'Història fem un viatge al passat sempre, sí. Sí, sempre tirem cap enrere. Però avui proposaria dos viatges, evidentment, al passat, i amb això clauria la temporada. Un viatge...
Tens 8 minuts, eh?
Ui, així és 4 minuts. Per
perquè agafem el viatge ràpid, eh?
Val, però ho fem molt ràpid. Pues un viatge és en funció d'un llibre que se presentarà precisament aquest dissabte passat, s'ha presentat, millor dit, perdó, i el dissabte que ve es presentarà a Tàrrega, és a dir, que estem a mig de dues presentacions. El dissabte passat es va presentar a Sant Martí de Maldà, que l'autor Miquel Torres, que és el president del grup de recerca de les Terres de Ponent, que és d'aquella localitat, ha fet un llibre que es titula així: Assaig sobre el pas d'Aníbal per Catalunya, la mítica ciutat i les Gieta de Tanàgrum. A l'any 218 hem de recordar que havia la segona guerra púnica entre cartaginesos i romans, que estaven intentant a veure qui controlava a nivell polític el Mediterrani occidental. En principi semblava que els que guanyaven eren els cartaginesos, després els romans són els que van portar-se una mica el gat a l'aigua, però va haver un moment en què va aparèixer una figura que és la d'Aníbal, mítica, un autèntic estratega, potser dels millors que ha hagut a la història, que va desembarcar també a Hispània, va tirar endavant una conquesta important, la guerra aquesta se va complicar i va fer una operació d'aquestes sorprenent per l'època, que és amb un exèrcit de quasi 100.000 homes i 38 elefants anar-se'n a Itàlia per terra, en lloc d'anar el que es feia llavors, que anava per vaixell i demés.
Quants homes has dit?
Uns 100.000.
I elefants?
38.
Pues sí, anaven tots caminant, eh?
Anaven caminant, 90.000 caminant i 10.000 a cavall. I els elefants anaven una mica així de comparsa. Sí, sí, per descomptat. Va passar el Pirineu durant l'estiu, per tant no és tan coneguda la passa del Pirineu i sobretot és més coneguda el pas dels Alps a partir de l'octubre, que ja agafava unes primeres nevades. Va arribar a Itàlia, va agafar per sorpresa els romans allí en bona part i va estar-se 10 anys allà intentant assaltar Roma, el que no va aconseguir mai, però va tenir en jaque els romans, que els romans de totes maneres li van contestar als escipions amb una estratègia molt bona, perquè van vindre a Hispània per tallar-li les bases d'aprovisionament amb ell, van desembarcar en Empúries i van acabar conquerint a partir de llavors Hispània, a partir de la base de Tàrraco.
Ja que hi són.
Exactament. Van derrotar Indibil i Mandoni, que al principi eren aliats dels cartaginesos, després se van revoltar contra ells, i en fi. Llavors, el pas aquest, d'aquest senyor per casa nostra, evidentment, quan va conquerir Sagún, va seguir per la costa, i quan va arribar a la zona de l'Ebre, en lloc de seguir per la costa, tenint en compte que les ciutats aliades als romans estaven a la costa, va fer un gir, el que seria partir sobretot del Francolí, se va ficar cap a l'interior. i arribaria a buscar el Segre a l'altura d'Artesa de Segre. Llavors, des de lo que seria, pràcticament seguiria la ruta que segueixen els lleidatans quan van a la platja i tornen, seria pel Francolí, a l'arribar a la Conca de Barberà, passar llavors allí, sí, per la Serra del Talladell, a partir de Montblanc, per la zona de Tàrrega i per Agramunt, anar a sortir a Artesa de Segre. Llavors, seguir Segre amunt i per la Cerdanya, passar allà al Pirineu, que és una de les passes més baixes que n'hi ha i més suaus. Això s'ha documentat bastant exactament, no perquè s'hagi trobat cap elefant, que tant de bo algun dia es trobi, sinó perquè hi ha una concentració de monedes de l'època púnica d'aquestes del 218 abans de Crist en aquesta zona i que sembla que anaven una mica generosos els cartagesos a perdre monedes, perquè són, hi ha com un passadís, hi ha monedes una mica que es troben a tot arreu, però en aquesta zona hi ha una sèrie de monedes d'aquesta època i que sembla confirmar aquest pas d'Aníbal per aquesta banda.
Sí.
I per tant, aquest llibre que aporta aquest tema amb la ciutat de Tanagrum, que és una ciutat il·lergeta mítica, que sembla que podia ser el molí d'Espígol de Tornabous, doncs d'alguna manera aporta aquest viatge mític d'Aníbal per casa nostra. I per acabar, ja que estem a l'estiu, i a l'estiu les nits són sempre un pèl més agradable, se presta més a la disfauxa, i hi ha un element que a la nit ens acompanya sempre, a vegades no, que és la lluna. Mm-hmm. La lluna, evidentment, és un element del satèl·lit de la Terra, és el que juga una mica a tenir això, la lluna nova, quan no surt la lluna, i la creixent i la ponent, i això fa que tingui aquest aspecte a vegades de lunàtic, de juganera, que és la lluna, però en fi, quan la veiem en plenitud, és magnífica. Aprofito per dir que aquest 15 de juliol a les nits de lluna plena a la Sevella estarà el grup de Cargades de Romansos, que els podrem sentir perfectament allí. Però recordar que aquest any, precisament, el juliol, farà 50 anys que l'home per primera vegada va aixafar la lluna.
Sí, senyor, és veritat.
I jo crec que és un viatge èpic, el primer que fa l'home fora del nostre planeta, i veritablement crec que l'hem de recordar, i els que són ja una mica grans recordarem aquelles imatges, vam estar aquella nit del 21 de juliol allà pendents de la tele, veure aquelles imatges en blanc i negre com es veien saltant allí l'Armstrong a la lluna amb aquells salts que feia.
És que clar, pensa que han passat 50 anys, o està a punt de passar 50 anys, i aviam, jo crec que no hi ha dubtes que és verídic.
Sí, sí.
Però clar, no s'hi ha tornat i, per tant, jo crec que ho poso encara amb més valor, eh?
No,
perquè fa 50 anys tecnològicament érem el que érem.
Sí, per descomptat, perquè clar, la conquesta de la lluna forma part també de la carrera espacial que van muntar-se entre russos i americans, que en principi sempre la guanyaven els russos, perquè són els primers que van tirar un satèl·lit, després van tirar el primer ser viu que va donar volta a la Terra, que va ser la Laika, la gosseta aquella, després els primers que van fer voltes a la Terra, els primers viatges, sempre anaven guanyant els russos també van enviar en el seu projecte Luna a la Lluna un satèl·lit, són els primers que van donar la volta a la Lluna, però sense tripular, els primers que van fer baixar un satèl·lit a la Lluna, però després van perdre la carrera amb aquesta imatge potent de veure per primera vegada dos astronautes a la Lluna, venint de la Terra, i un que els estava esperant, el Michael Collins, que es va quedar donant voltes a la Lluna.
Sí, que aquest pobre no surt a les converses de ningú.
Però és el que es va quedar, i que va estar potser més sol, i amb una mica suposo de dir, ostres, i sobretot el que deien, que quan donava la volta per darrere de la Lluna, que no tenia comunicació amb la Terra, era l'home més sol de l'univers.
Sí, sí, sí.
Perquè a la Lluna estaven el Neil Armstrong, que és el que va aixafar a la Lluna, la famosa aixafada aquella, i el Edwin Aldrin, ja sortirà aquests noms.
Vas Aldrin.
Exactament. A les 2:56 hora local, diríem, el 21 de juliol del 69.
Local de Florida.
Exactament.
Ah, vale, no de la Lluna.
Exactament, no, per descomptat. Van fer aquesta història de xafar la Lluna per primer cop, estar-se... El viatge, hem de recordar que va durar, poca broma, pràcticament 4 dies d'anada, és a dir, perquè van sortir del Cabo Cañaveral, de la Florida, van estar donant una mica de volta a la Terra, es van llançar, i després de tornada van tardar un dia menys. Es veu que fa baixada i tarda de menys la Lluna cap aquí.
Curiós, això.
Sí, per descomptat. Perquè van arribar allà a prop de les costes de Hawaii 4 dies després, el 24 de juliol, i sans i estalvis. Per tant, la cosa va funcionar perfectament. Després, a partir de l'Apolo 11 fins a l'Apolo 17, van reproduir-se aquest fet, amb l'excepció de l'Apolo 13, que és el que va tenir aquell fracàs.
La frase.
Exacte.
La frase.
La famosa frase.
Houston...
Tinc un problema, no?, per descomptat. I que en una pel·lícula mítica que bueno, fa poc que l'han tornat a fer per televisió i demés.
És la que surt el Tom Hanks?
Exactament.
Correcte. No està mal aquella pel·lícula?
No, està molt ben feta, jo crec, en plan documental, te fa veure el drama que van viure i com van saber gestionar molt bé el problema perquè se van salvar els tres.
Sí, perquè era un problemón, eh?
Totalment.
Sí, aviam, allò és molt petit, són tres i ull com van arribar, eh?
Per descomptat.
Si dura una hora més i jo no sé ja.
Per descomptat, per tant.
A vegades es fila molt prima.
Tots els Apolos, a part d'un Apolo que va haver abans de l'11, que també van tenir un accident de cremar-se tots allí, però en fi. Però bueno, l'Apolo 11 és un Apolo mític i jo acabaria amb la frase que van ficar els americans a la Lluna, a part de la bandera, evidentment, perquè han guanyat, estaven en carrera espacial amb
els russos.
La bandera americana que a vegades es va dir perquè la van col·locar, però bueno, allí està col·locada. Però hi ha una frase per un turisme, quan se pugui fer turisme per la Lluna, de moment encara ho tenim complicat, que diu així la placa que van col·locar. Aquí, humans del planeta Terra van trepitjar la Lluna per primer cop al juliol del 1969 després de Crist. Van venir en so de pau per a tota la humanitat. Bueno. És una frase que, a més, per ser americana, és genèrica, en honor a la humanitat, que crec que d'alguna manera pues, demostra una mica la voluntat que haurien de tenir en aquest esperit de conquesta d'un territori que d'alguna manera encara continua sent bastant verge i que encara no té propietat. A la Lluna li passa com a l'Antàrtida, li passa com a les aigües internacionals.
Millor, perquè si no serà un problema.
No és de ningú, tot i que ara l'últim projecte que hi ha sembla que és el xinès, el que volen fer una expedició per aterrar la Lluna i de seguida fer una base lunar i ja veurem com s'anirà complicant el tema. Però en fi, 50 anys de
bueno,
viatge...
Per cert, la frase de la placa, molt maca, però ens la podíem aplicar aquí, al planeta Terra.
Totalment d'acord.
O sigui, no cal anar allà a la Lluna, però... O sigui, allí sí, i aquí també, eh?
Correcte,
i aquí també.
Correcte, jo crec que sí.
Bocins d'història, tota una temporada amb el Joan Ramon González, responsable de la Diputació de Lleida d'Arqueologia, del Servei d'Arqueologia, i ja acompanyant-nos des de fa unes quantes temporades, parlant de grans batalles, de grans històries, i ara des de fa unes quantes d'aquests bocins d'història, que és un format que ens dona flexibilitat i ens permet, doncs, això, parlar amb to local de coses que han passat aquí o d'anar-nos-en ben lluny. Per exemple, aquesta història, aquest aniversari d'aquests 50 anys de l'aterratge a la Lluna per part de l'home.
Jo crec que després de Star Trek, que el van recordar, la vegada que s'ha anat ben lluny és aquesta.
Veus?
I aquesta és real, perquè Star Trek és de fantasia.
Joan Ramon González, escolta, que ha estat un plaer, com sempre. T'esperem la primera setmana de setembre, però ara sí que et dic allò d'aprofita l'estiu, que costa molt d'arribar, i després passa rapidíssim.
Uf, seria, ho sé, millor. De seguida estaré parlant de Nadal, com sempre es passa, jo crec que sí.
El mateix.
Ricard, una bona estiuada, i a tots els oients, també. Gaudiu de les vacances.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, quina energia, eh? Es nota que és la darrera setmana que et faig venir a la ràdio.
Bé.
A veure, ens agrada el que fem.
Exacte.
Però de tant en quant una mica de descans també.
Però tu saps la setmana passada el que vaig disfrutar parlant de l'era, del trill,
sí,
de les batudes, de la pica d'estat. Per tant, són coses, són vivències que s'han de transmetre i s'han de transmetre amb joia, amb alegria.
Bueno,
i per tant, això ens porta a la darrera setmana, no? Abans de vacances.
Nosaltres hem arribat al que és la darrera setmana d'emissió local. Aquest divendres, dia 12, serà el darrer dia. Tancarem la paradeta temporalment per les vacances i al setembre, puntual, mira, ara tinc el calendari al davant, dia 2, que és dilluns, dia 2 ja tornarem a estar a Antena acompanyant a tots vosaltres. Els col·laboradors jo els he de deixar descansar també i un servidor també i has d'agafar, doncs, polir, mirar idees noves i coses. Però vaja, que tenim tota la setmana per al davant per obrir la finestra, Joan.
Molt bé, doncs avui anirem parlant de temes de records, de finestra dels records, i avui parlarem del carro, dels bous i de la crisi actual. Perquè hi ha una anècdota digna de ressaltar d'un pagès que compten popularment com a lliçó a Vilanova de Bellpuig, per tal de no fer les coses sense pensar i fer-les amb presses. La història diu que hi havia un pagès, no gaire benestant econòmicament, classe mitja-baixa, que feia moltes coses sense pensar, fins al punt que un dia l'animal que tenia de tir per al carro li va semblar que era poc, de manera que va decidir treure-se'l i comprar una parella de bous, sense pensar si tenia diners per fer-ho o no. Així com tampoc no pensar si la necessitat era d'una parella de bous per la terra que tenia o no els necessitava. Sigui com sigui, l'home anà a la fira i comprà un parell de bous, fent tracte amb el rambler de que ho pagaria amb la collita de les olives, també sense pensar que les olives que faria no tenien pas ni un parell de sacs, per tant no podria pagar els bous. Va passar el temps i arribar a la collita de les olives, i el rambler, com havien quedat, es va presentar a cobrar el parell de bous. Com que el nostre pagès no tenia les olives, ni tampoc cap altre mitjà de fer ingressos, s'hagué de vendre el carro per poder pagar els bous. El que va passar és que llavors no pogué comprar cap més carro, perquè no tenia ni cinc, i es va quedar amb els bous, però sense carro per poder fer res, ni transport ni fer res. De poc li va servir els bous. Això és una anècdota que expliquen que té la seva lliçó pràctica. No fer res sense saber si es pot fer i sense haver-ho pensat anteriorment. Perquè en la crisi actual, quanta gent ha fet com el pagès de la història? Quan han fet les coses sense pensar-les profundament? Han comprat coses que no necessitaven, no han tingut els ingressos suficients per pagar, i així s'ha anat generant una crisi a vegades que, no ho diré que tota, però a part se podia estalviar. I la dita d'avui, Ricard, ens diu: la bona col s'ha de fer pel juliol.
Però això, a mi o sigui, això se m'escapa.
Si tens un hortet, tu,
bueno,
a fer.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Senyals horàries. Arribem a la una, ens informem, després Nacional 240 i a dos quarts de dues, la radiografia.
És mediodia, una hora menos en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Asesinan a una mujer de 30 años en su casa de Burgos. El presunto agresor ya ha sido detenido. Sergio Corral.
Según ha podido saber COPE, el agresor, que ha sido detenido por la Guardia Civil tras entregarse voluntariamente en el puesto de guardia minutos después de cometer la agresión, formaba pareja con Mónica, como se llamaba la víctima. Tenía 29 años. Ambos residían desde hace muchos años en Salas, en donde estaban perfectamente integrados. Hace una semana, nos cuentan vecinos cercanos a la pareja, la relación comenzó a deteriorarse. De hecho, Mónica marchó con sus hijas a vivir a la cercana localidad soriana de San Leonardo de Yagüe. Al parecer, Mónica había regresado a la localidad para recoger algunas pertenencias para ella y sus hijas. Allí en el domicilio familiar, su pareja le agredía con un arma blanca y posteriormente la tiraba por la ventana. La Guardia Civil ha abierto el protocolo previsto en estos casos, haciéndose cargo de las diligencias el equipo Mujer Menor. Se ha decretado secreto de sumario.
Termina en la audiencia de Barcelona la declaración de la joven que denunció haber sido violada por 7 jóvenes en 2016 en Manresa. Entonces tenía 14 años y en su declaración ha asegurado que hubo intimidación. Sergi Tor.
La menor sostiene que no tuvo capacidad para decidir y que estaba intimidada, clave para que Fiscalía pida agresión. En su declaración de 90 minutos ha señalado a preguntas de Fiscalía que tenía mucho miedo. Los acusados enseñaron una pistola y se vio obligada a practicar dos felaciones llorando. Luego perdió la conciencia, que ella atribuye a que drogaron su bebida, y solo recuerda flashes de lo que sucedió. Se acuerda de un instante que tuvo un hombre encima penetrándola mientras otros se masturbaban. Luego su amigo le relató que 6 hombres más le habían penetrado por turnos. Ahora está declarando esta amiga, clave para el juicio, porque es la prueba de que la joven de 14 años fue violada por los 6 procesados.
2 menores de edad son rescatadas por la policía local en una pedanía de Murcia. Las tenía retenidas y aisladas su propia madre, que al parecer tiene problemas psiquiátricos. Murcia, Paula Pascual.
Al parecer la madre padece problemas psiquiátricos. La mujer se encerró bajo llave y con las persianas bajadas con las 2 niñas menores de edad. Cuando llegaron los servicios sociales, la mujer les contó que estaba oyendo voces que le decían que cogiera un cuchillo o un palo. José Morales, uno de los responsables de los servicios sociales.
Gritándoles y con voces de que escuchaba como Alá le decía que cogiera cuchillos y tal, y bueno, pues había una situación de riesgo.
Protección de Menores ha asumido la tutela de las niñas y la madre ha ingresado en el área de psiquiatría de un hospital.
Y COPE te está contando que 2 días antes de que tenga lugar en la Asamblea de Madrid el pleno de investidura sin candidato, hay acuerdo entre el PP y Ciudadanos. La candidata a presidir la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de momento no hay un pleno convocado para ese fin, está convencida de que Vox se va a sumar a ese acuerdo que incluye 155 medidas en las próximas horas. Vox asegura, Díaz Ayuso se va a sumar.
Luego, lo que hemos hecho durante estas 2 semanas es un largo trabajo entre los 2 partidos, donde hemos recogido propuestas de todas las sensibilidades políticas, y por eso estamos convencidos de que si a lo largo de estas próximas horas los ciudadanos y la prensa conocen el contenido de estas propuestas, nos dirán que sí.
En los deportes, Santi Duque, día histórico para el tenis español en Wimbledon.
Con 4 españoles, Marta, jugando por primera vez los octavos de final del torneo británico, y además se puede dar la circunstancia de que actúen todos a la vez. Cuéntanos, enviado especial a Londres, Ángel García.
Sí, aquí en Wimbledon hoy se habla más español que nunca, Santi, con 4 partidos nada menos de españoles buscando los cuartos de final. Quizás se adelante un poco el de Fernando Verdasco, porque el partido que va antes va bastante rápido, ante Goffin, el belga. Hacia esa hora más o menos, hacia las 2 de la tarde, jugará Bautista ante Per, y también, esto sí con hora fija, 2 de la tarde en punto, abriendo la pista central, Rafa Nadal ante el portugués Joao Sousa, número 69 del mundo, con 30 años, afincado en Barcelona, Rafa le conoce muy bien, y también a esa hora el Carla Suárez, Serena Williams, quizá el más complicado de los 4, buscando esos cuartos de final.
Gracias, Ángel. En fútbol, a esta hora está prevista la presentación del gran fichaje del Atlético de Madrid para la presente temporada, el portugués de 19 años, Joao Félix. Recuerden que el jugador por el que pagó el Atlético de Madrid 127 millones de euros se ha entrenado ya esta mañana con el Cholo Simeone. En ciclismo está en marcha la tercera etapa del Tour de Francia, con un final muy atractivo en el que pueden pasar cosas. Equipo de enviados especiales, Kiki Iglesias.
Aquí estamos en la ruta de esta tercera etapa, ya hemos dejado atrás Bélgica tras 2 días apasionantes de ciclismo. Quedan 180 kilómetros camino de Pernay, con una fuga de 5 hombres, 4 franceses y un belga, que por el momento tienen 3 minutos 29 segundos de adelanto sobre un pelotón del que tira el equipo del líder Mike Teunissen, que es el Jumbo holandés.
Gracias, Kiki. Recuerden que la selección española femenina, que ayer se proclamó campeona de Europa de baloncesto, aterriza a las 5 en el aeropuerto de Barajas. Hay mucha expectación, Marta, para recibir a las campeonas.
Gracias, Santi. José Urestán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
En el espejo hoy nos vais a contar el emotivo e intenso recuerdo de la diócesis de Burgos a Sor Inés Nieves Sancho, la misionera asesinada el pasado 23 de mayo en la República Centroafricana.
Pues durante el funeral que se celebró en la Catedral de Burgos, el misionero burgalés Jesús Ruiz, que es obispo auxiliar de Bangasú en Centroáfrica, subrayó que Sor Inés fue asesinada por su amor a Jesús y al pueblo africano, que le llevó a vivir en una tierra en la que llueven las balas, sabiendo que una de ellas podría alcanzarla cualquier día. Para esta celebración, Monseñor Ruiz traía 2 reliquias de Sor Inés: la cruz que llevaba en el pecho el día de su muerte, que entregó a la familia de la misionera, y su alianza, que entregó al arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, para que se convierta en signo de la fidelidad de esta diócesis al evangelio recibido. Lo contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Doncs apa, que ja ho tenim, això, que ja estan ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena Cope. 6 minuts per sobre de la 1 d'aquest dilluns 8 de juliol. És la hora en la que obrim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Molt bé. I tu?
Doncs mira, ara que han baixat les temperatures, molt millor.
Una mica millor. Sí, la veritat és que s'agraeix una mica que aquesta setmana tornem a la relativa normalitat del que ha de ser el mes de juliol, clar.
A més, saps, ja ho sé que quasi bé tots els vehicles, no tots, però pràcticament tots porten doncs aire condicionat o climatitzadors, però la calor extrema, perdoneu-me la paraula i permeteu-me aquesta la que li diré ara, però també t'atonte una mica al volant.
Sí, de fet, jo crec que no és gaire recomanable, no s'han d'evitar també certes hores per posar-nos al volant.
Sobretot
després de menjar. Sí, no, això també.
Després d'un dinar fort i a sobre que no tinguis aire condicionat al cotxe, de veritat, que et pot atontar o et pot allargar el temps de reacció davant d'un imprevist.
Sí, de fet, de vegades quan escoltem, no, els mitjans de comunicació, recomanacions com, no, en aquesta onada de calor, de hidratar-se, no sí. Sortir a les hores punta, hi ha molta gent que pensa, mira tu quina rucada, ara ens han de recordar això. Doncs
s'ha de recordar.
No, sí. És com això de no posar-se a l'aigua si hi ha bandera vermella,
correcte,
que molta gent encara no ho llegeix com una prohibició. Mira, a Tarragona, fa 24 hores, tenien prohibit el bany a la majoria de platges de la ciutat, a 2 també d'Altafulla i del Vendrell.
Imagina.
Però alguna cosa serà.
No, la veritat, que potser hi ha gent que domina, que sempre és el mateix, jo vull bien, però ja saps que després, a l'hora de la veritat, no tots anem tan bé com sembla.
Exactament.
En fi, dit tot això, és que avui anem a parlar de, jo ho he dit al principi, anem a parlar de carreteres, anem a parlar de vehicles, d'accidents, de coses que ja sabem però que hem de tornar a repetir, de coses que ens han dit mil vegades però que ens l'han de dir una vegada més.
I sobretot parlarem ja no tant dels missatges que es vol llançar des de les institucions, no? Sinó també d'aquelles coses a les que hem d'estar alerta, que ens relaxem, Ricard,
sí.
Ens relaxem
sí,
i ens
sí,
pensem
sí.
que es pot contestar al telèfon, que no passa res. És veritat que els cotxes cada vegada doncs, ens donen més maneres, per exemple, no? De posem el mòbil com a exemple, per fer servir el mòbil sense haver de tenir-lo a la mà. però això també és un perill. I ens han de recordar quin és el perill i quines són les conseqüències. Doncs avui això farem.
Molt bé. Doncs fem una pausa ràpidament i de seguida connectem amb el Servei Català de Trànsit per parlar d'aquestes i moltes altres coses. Va.
Vinga.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso, durante los Mood Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Mood Days de Hyundai. Solo durante el mes de julio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Este verano será el doble de bueno con Repsol. Porque puedes ganar un año de carburante gratis pagando con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Y además, si contratas la luz y el gas con Repsol, puedes conseguir también hasta 100 euros de regalo en Wilet. Ven a nuestras estaciones de servicio del 8 de julio al 8 de septiembre o entra en Repsol.es y participa. Consulta condiciones en Repsol.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Una y 11 minutos. Mira, a més, N240.
Sí, senyor.
Que bueno, també pel cas, el nom de l'espai, doncs també ens ajuda avui, eh?
Sí, la veritat és que sí, dèiem al principi que a vegades les recomanacions, no, pel que fa a trànsit, és com que les tenim, tots ens les sabem, i molta gent diu, escolta, diu, per això per què m'ho han de repetir? Doncs ens ho hem de repetir, perquè les xifres ens diuen moltes coses, ens diuen que ens hem relaxat en alguns aspectes, que hi ha coses que hauríem de percebre com un perill i que hem deixat de fer-ho, no? L'altre dia, i ho comentava en Ricard preparant l'entrevista d'avui, un número molt important de gent que tenia accidents de trànsit no portava el cinturó de seguretat.
És curiós això avui en dia.
Sembla impossible, no? A mi ja, jo quan ja em vaig treure el carnet de conduir, això ja era una cosa que era només asseure's al cotxe, no? Pensava que era una pantalla superada i potser no. I com aquesta n'hi ha més, potser, Ricard?
Sí, sí.
I algunes altres?
Home, n'hi ha d'altres que potser les trobaràs més tontes, però fent els intermitents.
No, és que són moltes coses.
Jo ja no sé si és un cas perdut fent els intermitents.
No ho sé, però estem en una època en què, evidentment, el nombre de desplaçaments puja molt a tot el país, està clar, les vacances, el bon temps, no? Encara que sigui només un dia, no? Pujar i baixar. Jo crec que és important recordar, per exemple, números. És veritat que s'ha reduït el nombre de morts per accident de trànsit a les carreteres catalanes fins al 30 de juny, però des del Servei Català de Trànsit ens diuen que no s'ha de baixar la guàrdia, que aquesta reducció del 16% en víctimes no ens ha de fer, diguéssim, perdre el nord. En parlem avui, si et sembla, Ricard, amb el director del Servei Català de Trànsit, el Juli Gendrau. Juli, molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia a tothom.
Bon dia, Juli.
Dèiem ara, no? Vosaltres donàveu aquestes dades fa pocs dies, a més, era fins al 30 de juny, 16% de reducció en víctimes, en morts per accident de trànsit, però no baixem la guàrdia.
No, és que no es pot baixar la guàrdia de cap de les maneres en aquest sentit. A dia d'avui, si parlem de dates d'avui, ja no estem un 16%, sinó estem una reducció del 20%, però tot i així veiem doncs, coses que ens continuen preocupant, que ens continuen amoïnant, no només el que heu dit. Per exemple, vam fer pública la setmana passada una dada amb la qual, doncs, clar, això és perquè ho coneguin els que ens estan escoltant. Nosaltres la setmana passada vam dir que el 50% de les víctimes mortals de l'any passat que van morir en un accident de trànsit, el 50% van donar positiu en presència d'alcohol.
Sí.
Clar, això és una dada que també ens preocupa, perquè ho diem ara, eh? Ho diem ara perquè en aquests moments és quan ens arriben els resultats de les del Ministeri Forense, en el qual doncs s'han fet les autòpsies d'aquestes víctimes mortals i ens donen aquestes dades, perquè ens preocupa, perquè també és una de les coses que teníem, com aquell qui diu, superada, i que molt bé doncs que ens pensàvem que la cosa ja més o menys ja teníem assumit, que si bebes no conduzques, doncs ja la gent ja el tenia assumit, i sobretot a determinada edat, doncs ja el teníem incorporat, doncs resulta ser que no és així. El mateix que comentàvem amb el cinturón, i el mateix podem comentar, doncs amb el que tothom té molt clar, que conduint no ha de mirar el mòbil, però tothom acaba caient en la tentació.
Clar, jo no sé si a les xifres, Juli, dels darrers 10-15 anys, suposo que la tendència, llevat d'algun repunt, ha sigut a la baixa. No sé si hi ha algun punt que es nota la irrupció del mòbil al vehicle.
Home, en el moment que nosaltres estem parlant, diguem, el que és la tendència dels accidents de trànsit han anat baixant, eh? De les mortalitats. Sí que hi ha hagut aquests darrers anys, de fa 2-3 anys, sí que hi ha hagut una pujada de víctimes mortals, ara tornem a baixar, aquest any sembla que tornem a baixar, toquem fusta, estem a la meitat de l'any, però sí que hem d'anar seguint la tendència i l'objectiu està clar que el 2020 hem de reduir les víctimes mortals, les víctimes de carreteres al 50% respecte al 2010. Estem lluny, eh? Perquè estem en unes dades del 30%, més o menys, amb algunes demarcacions estem més a prop que d'altres, però tot i així estem lluny i cal continuar actuant. Però sí que amb aquesta reducció, sí que mirant les casuístiques, el que sí que veiem que és amb el fet de les distraccions, el 24,5% més o menys d'accidents, estaríem parlant d'un cada quatre accidents que es produeixen de trànsit amb víctimes, siguin víctimes mortals, siguin ferits lleus, ferits greus, eh? Amb víctimes a les nostres carreteres, un cada quatre és degut a la distracció, i aquesta distracció és degut a un pes important del mòbil. Sí. També hi és que si remenem la ràdio, que si estem mirant el GPS, que si estem fent el que... Però quan parlem de distraccions, o estem parlant amb el del seient de darrere, això també, però quan estem parlant de distracció tothom ens ve al cap i doncs és conscient que aquí el mòbil hi té un pes molt important.
Suposo que el gruix deu ser per part del mòbil. Al principi nosaltres a la presentació parlàvem també de les opcions de mans lliures, que a priori tothom diu, bueno, pues ja està, mans lliures i ja està. Parlar per telèfon amb mans lliures tampoc és massa recomanable, oi?
No està prohibit, es pot fer, però tothom... rumiem i pensem quan anem amb cotxe, si estem parlant amb mans lliures, si som conscients moltes vegades de tot aquest recorregut que hem fet parlant amb mans lliures, n'hem sigut conscients, perquè de vegades molta gent diu, anava xerrant i ara m'he saltat el trencat.
Sí.
Doncs llavors això també és una mica conseqüència, per tant no és recomanable amb aquest sentit. De fet, tot el que sigui provoqui algun tipus de distracció per la persona que condueix no és recomanable de cap de les maneres.
Mm-hmm. Fixa't que hem parlat d'aquestes distraccions molt, molt lligades al mòbil en els darrers anys, també del tema de l'alcohol. La meitat de les víctimes mortals l'any passat havien begut. Entenc que això és de les màximes preocupacions que teniu al Servei Català de Trànsit. Quina és la fórmula? Com es lluita contra això? Més conscienciació, potser més sancions? No sé si és la via.
Estem treballant en tots els sentits. Un és des del servei, una de les vies... Hi ha tres potes importants en aquest sentit de la reducció. Un és la conscienciació, que són les campanyes de publicitat, fent-nos fins i tot pesats amb el missatge aquest de la velocitat, de les distraccions, de la presència del qualitat. Aquesta és una via. L'altra és la de la formació. També veiem, i com ho vau veure amb el balanç de 30 de juny, en el qual doncs veiem que molta gent gran doncs són les víctimes mortals d'aquesta primera part de l'any, d'aquest primer semestre.
Sí.
És un fet important. I l'altre també és també que quan la formació entra a les escoles, això dona uns resultats amb la gent jove. Amb la gent més jove, amb la gent doncs, que en aquests moments doncs, està accedint, que poden tenir, estem parlant de franges de 20, 25, 30 anys, aquests ja a les escoles han tingut formació viària, han tingut conscienciació, per tant han patit aquesta pluja fina de formació a les escoles. I l'altre pilar també no podem, malgrat no ens agradi, malgrat no molta gent se'ns acusen de que ho fem recaptatori, doncs una altra de les vies efectives, com no, malauradament, és el fet de la sanció. Recordem que en el cas de les velocitats, allà amb els punts on hi tenim un radar, que normalment els radars es posen allà on hi ha hagut accidents, i accidents importants, i un nombre important d'accidents, doncs allà la sinistralitat es baixa un 60% les víctimes mortals en aquell tram on tenim un radar.
Un 60,
déu-n'hi-do. Clar, l'efectivitat en aquests punts i l'efectivitat d'aquests mecanismes és important. O també l'any passat, si recorden, al principi, el primer semestre de l'any, estàvem preocupats per l'augment de sinistralitat que estàvem tenint els primers mesos, el primer trimestre sobretot. El segon, a partir del segon trimestre es va fer un pla d'actuació per part important i efectiu per part de Mossos d'Esquadra, i en els punts on hi havia aquest control, en aquests trams de carretera que hi havia aquest control, no només vam contenir la sinistralitat, sinó que la vam reduir respecte a l'any anterior, reduint en una mitjana d'un 10, entre un 10 i un 20% en determinats punts. Per això, malauradament, malgrat no agradi a la població, l'efectivitat de la sanció doncs també dona els seus fruits.
Juli, quina és la franja d'edat? Perquè normalment sempre diem que els més joves corren molt i tal. Quina és la franja d'edat amb més afectació d'accidents?
Home, en aquest moment la franja d'edat que més a més està pujant és el que dèiem, per exemple, de 79 víctimes mortals el dia 30 de juny, 25 eren de més de 65 anys.
Caram.
A dia d'avui estem parlant, doncs, ja de 27 persones.
Eh? Però et feia aquesta pregunta, Juli, perquè per lligar el tema de la formació a les escoles, sí. Perquè jo recordo fa molts anys que la franja, diguéssim, dels 18 als 30 o dels 18 als 25, no sé quina, com la teniu acotada, era una franja important amb tema d'accidents. Entenc que el picar pedra a les escoles, per entendre'ns, ha donat resultats?
És el que estem dient, de la pluja fina aquesta que moltes vegades expliquem de la formació de seguretat viària a les escoles, està donant resultats. Cada cop és més normal o més evident que entre els joves, la persona que sempre hi pot haver, aquell grup de
sí,
gent
sí,
que fa la seva, això sempre hi pot ser. Però és més normal i més habitual que els que surten, quan surten d'esbarjo, quan surten de festa, la persona que li toca conduir, i tenim molts exemples en els nostres entorns, i vosaltres segur que també en teniu,
sí.
I qui ens escolta també, aquell que li toca conduir no veu. O bé, jo sóc de Berga, i ho he explicat moltes vegades, tothom qui ve a la Patum sap que si agafa el cotxe el faran bufar, per tant ja no veu el que condueix. Mm-hmm. Llavors ja no hi ha positius, i mireu que a la Patum de Berga ve molta gent amb ganes de passar-s'ho bé i amb ganes de barjo i molt foraster, i per tant doncs, això també s'és conscient. Per tant, aquesta mentalitat amb la gent jove ha calat. Llavors, doncs, aquests moments, en el cas del veure, i llavors,
sí. Però
qui diu això també amb el casco de la moto.
Sí.
A dia d'avui és impossible veure, o ens és molt difícil, o veuríem molt estrany que algú portés la moto sense casco.
Uh-huh.
Quan recordem els que tenim certa edat, els que ja passem dels 45-50, era habitual pel carrer trobar gent sense casco conduint qualsevol tipus de moto, de la cilindrada que fos, i fos per via urbana o per via interurbana. Totes aquestes coses, tota aquesta feina de pluja fina, doncs això s'acaba veient, i amb les dades ho estem veient, doncs, amb això, que amb les... Malauradament la gent es pensi que aquests col·lectius de gent jove són els que es moren més, doncs no, en aquests moments estem veient que la gent d'aquests de més de 65 anys, també hi ha un factor demogràfic, hi ha més gent de més de 65 anys en aquests moments, i també hi ha molta més gent més activa, doncs, que tenen més de 65 anys, i que abans, doncs, a una persona de més de 75-80 anys era molt difícil que en trobéssim alguna conduint. En aquests moments també és més habitual que persones grans, doncs, condueixin i ho confeguin en bones condicions.
Mira, Juli, has parlat ara també del tema del casc, i precisament volíem preguntar també per motoristes i ciclistes, no?, que estan dins aquests nom d'aquesta etiqueta de col·lectiu vulnerable, que també preocupa
i els vianants,
no?, en aquesta època. I a més, és una qüestió que no només és com ha de circular, evidentment, el motorista o el ciclista o el vianant, sinó també els que anem amb cotxe i com convivim amb ells, no?
Sí, és una de les coses que et preocupa, sobretot la convivència. Per això nosaltres també moltes vegades a xarxes i a molts llocs doncs expliquem com s'ha de comportar el biciclista, però també com s'ha de comportar el conductor, com s'ha de circular el biciclista, jo parlo del biciclista perquè és el que és el més vulnerable dintre tot, a part de si anem parlant de vulnerabilitats, més que el motorista, per exemple, però el biciclista moltes vegades fem colles de bicicletes que no saben com han de comportar, si la carretera és ampla, si la carretera és estreta, si poden anar en fila d'un, en fila de dos, com s'han de comportar. Però de la mateixa manera també ens trobem que molta gent doncs desconeix doncs que en determinats quan el pot avançar, quan i com l'ha d'avançar, si amb una contínua i té espai suficient el pot avançar o no el pot avançar, que sí que el pot avançar, o bé quan aquest grup de biciclistes entren en una rotonda, si s'han de tractar com una unitat o cada un va per lliure. Doncs totes aquestes coses, tant uns com els altres, doncs els ha de conèixer i ens veiem obligats a anar informant, a part de la visibilitat, a part de l'equipament que pugui portar el ciclista, a part doncs, que s'ha de fer visible perquè doncs, té les de perdre, sempre recomanem l'ús de lluminàries, a portar, anar vestits de manera vistosa i tot aquest seguit de recomanacions que estem fent que des del Servei Català.
Clar. Juli, abans parlàvem de les distraccions al volant, evidentment ho hem centrat al tema del mòbil, però ja hem parlat de que hi ha d'altres maneres de distreure's al volant. N'hi ha una altra que ens acompanya des de fa molt temps, per desgràcia també, i que també, segons les darreres xifres, ha augmentat. I és ha augmentat el nombre de fumadors i és el fumar al vehicle. No deixa de ser una distracció, també.
Sí, és una distracció. Aquí i s'ha comentat de vegades, s'ha comentat fins i tot últimament des del Departament de Salut. Des del Departament de Salut està estudiant la possibilitat doncs, de prohibir fumar al vehicle. A part doncs, del perjudici de salut que representa, no només pel que està fumant, sinó pels ocupants Clar. De la via, també és el fet de la distracció important que representa el fumar, el fet d'encendre, el fet de que et caigui algun tipus de la cendra que et caigui sobre, sí. Tot un seguit de coses doncs, que et provoquen aquesta distracció. I si més tu vas a 120 km per hora, si partes la vista de la conducció durant un segon, 3 segons, tu recorres molt tros.
És que se n'avança molt.
Sí. Se n'avança molt en 120 km per hora. Estaríem parlant doncs, de travessar 2-3 camps de futbol sense saber què ha passat al teu entorn.
És com un suïcidi. Escolta, Juli, que ens queda menys de 5 minuts per arribar a 2:15, de cara a aquest estiu, que ja hi som.
Ja hi som de ple.
L'operació sortida de la primera quinzena ja ha passat, però s'esperen molts moviments de vehicles aquest estiu, com tots. Quines recomanacions pràctiques ens faries?
Bueno, de recomanacions pràctiques són moltes i són les habituals, però no només el fet de l'operació sortida, com molt bé heu anat veient i aneu seguint el trànsit, veieu que cada cap de setmana sí. Doncs hi ha problemes a les nostres carreteres. Per què hi ha problemes a les nostres carreteres? Perquè habitualment durant els mesos, i sobretot el mes ja comença per Sant Joan, aquí a Catalunya doncs tenim aquest bon costum, doncs, de que, i per sort doncs també la millora econòmica ens ho ha permès, doncs, de que els caps de setmana hi ha molt trànsit a les nostres carreteres, hi ha molts desplaçaments a llocs en destinacions turístiques, sobretot a l'àrea de Tarragona. Pirineu també és important, el Pirineu i Pirineu de Lleida també és important, però també a la zona de Girona, Costa Brava. Llavors les recomanacions són, primera, en moments de retenció, la paciència recomanable a tothom, però també tenir el vehicle en bon estat, revisar el vehicle, no carregar-lo excessivament, perquè moltes vegades també estem acostumats a veure el vehicle carregat molt carregat, descansar, programar recorreguts, evitar les hores de calor i sobretot aquesta hidratació i aquesta manera d'actuar per evitar doncs també moments inoportuns i per evitar doncs també conductes de vegades excessivament doncs violentes, desagradables, que també ens afecten a la conducció.
Fixa't que tot el que ens has dit és, algú dirà, és sentit comú. No, però és cert que ens ho han de recordar.
Les hem d'anar repetint tots, vosaltres i d'aquesta manera anar-les repetint, sí, perquè és allò que dius, però tot i repetir-les sempre, molts d'aquests diuen que tenen sentit comú, però si repassem com ens comportem nosaltres, segur que alguna d'aquestes deixem de fer-la en el moment de sortir de casa.
És veritat. Jo soc molt partidària de que ens hauríem de reciclar i molt com a conductors i conductores, no? Sí. I per això no ho fem prou.
És així mateix, perquè tant els vehicles han canviat, els vehicles que quan molts de nosaltres, o fins i tot els que estan aprenent a conduir ara, doncs els vehicles que es trobaran d'aquí 3 o 4 anys, perquè les directives europees també obligaran a unes ajudes a la conducció, no hi són. Però també, jo ho explico moltes vegades, el cas de les rotondes és una cosa relativament nova que ens trobem a les nostres carreteres i que molta gent no saben com s'ha de comportar a l'hora d'entrar en una rotonda.
Tota la raó. És veritat.
Sí, però de totes maneres, les rotondes ja fa molts dies que conviuen amb nosaltres.
Sí, però sempre hi ha dubtes a l'hora de com ho hem de fer, per dins, per fora...
Són de doble carril, de triple carril, si han d'anar pel mig, si han d'anar per fora, què ens hem de posar, quin carril ens hem de situar... Això genera dubtes i de vegades poden ser petits incidents.
Jo sóc partidari del tema de que hi hagués uns cursos de reciclatge obligatoris cada 5, 10, 15 anys, no sé, una cosa...
Nosaltres, al seu moment, i si recorden el conseller... Això és... Legislativament no tenim competències a Catalunya, però si recorden el conseller nostre, deu fer coses de mig any, el Miquel Buch, el conseller Buch va dir, escolta, nosaltres treballarem i volem treballar doncs perquè aquesta obligació, aquesta formació fins i tot sigui per compensar o compensi doncs la pèrdua de punts en cert moment, a l'hora de recuperar punts en cert moment, doncs perquè hi ha aquest reciclatge de formació, perquè és molt important per nosaltres també.
Exacte. Doncs Juli Gendrà, director del Servei Català de Trànsit, un plaer. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta estona. No,
a vosaltres per la feina que feu també, perquè és important difondre aquests missatges també amb tothom que ens està escoltant.
Gràcies,
quan vulguis.
Juli.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu. Té tota la raó, eh? Quanta raó en aquesta estona, quantes coses. És veritat que el sentit comú hauria d'imperar, però a vegades és el menys comú dels sentits,
sí,
no, Ricard?
Però marxo amb una sensació positiva, i és que veig que la tasca, la feina que han estat fent d'educació, de formació, de parlar amb la canalla a les escoles, veig que dona resultats, que de vegades sembla que no ens serveix. Sí que serveix.
Mira, i moltes vegades són els petits de la casa els que ens fan veure les coses clares, eh? Perquè quants pares o mares segur que estan
tranquil,
al cotxe i han fet servir el mòbil i el petit o la petita darrere diu, ei, per què fas servir el mòbil si estàs conduint?
Que de veritat, doncs... que allò de jo controlo, només és una vegada, amb una vegada n'hi ha prou per tenir un accident, eh?
Sí, senyor.
No s'ha de fer, si no s'ha de fer anar, no es fa anar.
Ja trucarem a l'arribar.
Bueno. Mònica,
gràcies.
Deixem aquí, una abraçada.
Acaba de passar un dilluns, adéu.
Nosaltres busquem les senyals horàries i de seguida tenim la radiografia.
El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Ah, y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Por si la prensa me pide un posado en bañador con volantes, cinturón y un pedazo de escuentón.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con una selección de bañadores de mujer por solo 15 euros. Hasta el 31 de agosto, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, no, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres cambiar el futuro o prefieres crearlo? La Universidad Europea lanza con IBM la primera escuela de posgrado pensada para reinventar los negocios, replantear la tecnología y moldear el futuro de las personas. Escuela Business and Tech de la Universidad Europea con IBM. Where business meets technology. Más información en universidadeuropea.es.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
Dos minuts i mig per sobre de dos quarts de dues. Comencem la radiografia, la nostra tertúlia esportiva.
Control motor amb els esports.
A Hyundai pensem que el moviment es demostra canviant. Per això, pels nostres Mood Days, si canvies el teu antic cotxe per un Hyundai nou, tens fins un 30% de descompte en una gran selecció de models. Mouta, canvia amb els Mood Days de Hyundai. Tan sols el mes de juliol. Descompte subjecte a finançament ofert per Banco CTLM S.A.U. Consulteu-ne les condicions a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs apa, que fa goig avui a l'estudi de la cadena COPE, normalment o molts minuts de la programació, el gasto jo parlant de cara... Espera, un moment. Dic que el gasto jo parlant de cara al vidre sol, de cara al vidre sol, i el... Sí, home, que els dilluns sempre tenim el Xavi Pérez i l'Albert Escura aquí, que sí, que som... Però avui són quatre, i per això és més abundant, això. Vanessa Ortega, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Xavi Pérez, què
bon
tal?
Dia. Bon dia.
I Albert Escuer, què tal?
No s'han l'han paputat, eh?
Jo, com que no fem goig...
No us ho deia, per bon això. Ho dic perquè normalment la programació... Aquesta llum està parada, estàs aquí parlant de cara al
de cara a l'aire,
ningú...
De cara a l'aire.
I a més, de cara a una habitació fosca, que em fa una ràbia que no vegi. Sembla com que estem castigats de cara a la paret. Però ho deia per això. Vosaltres ja sabeu que sou com imprescindibles aquí ja, eh? I ens acompanya avui el president del Club de Bàsquet Pardines, el Jordi Mauri. Jordi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Que per cert, estaves aquí, què deu fer? Un mes?
Sí,
més o menys.
Sí, un mes.
Ull el que han canviat les coses en un mes.
Déu-n'hi-do.
Sí. Ull el que han canviat les coses en un mes, eh?
Home, de l'1% al 100%. No?
Sí.
No està mal, hem pujat 99 en 30 dies, no? La progressió ha estat brutal.
No està mal, eh? El Jordi l'hem convidat avui perquè, ja ho hem dit avui al principi, el Pardines estarà a l'Alep Plata... Era la intenció fa un mes, però bueno, faltava acabar de tenir el pressupost cobert. Ara ja esteu inscrits i això ja està, ja és inamòbil, ja va de debò, eh?
Sí, sí, ja no, ja volta enrere. Vull dir, no sé si som valents o bojos, però ho tirarem endavant i, bueno, pues...
O les dues coses.
Sí, també.
Valents
també
i bojos. Sí, jo sí. Crec que les coses funcionen així, avui en dia.
Sí, sí.
Escolteu-me, abans d'això, deixeu-me que posi sobre la taula uns altres valents, perquè també ho són, i bojos. Bueno, bojos. Bojos no, que jo crec que ara això... Els germans Márquez.
No, bojos, motor. Bojos.
Bueno, no tant.
A la velocitat i que se van...
Escolta, l'Àlex Márquez va tenir mal cap de setmana a la qualificació, va tenir que accedir a la Q2 a través de la Q1, va fer la pole... I va guanyar la cursa.
I va fer de bomber. Que si li va encendre la moto, i se'n va anar allà a Stewards, que està anant amb l'extintor, que vull, que no vull, el va agafar ell, i al final van acabar pagant la moto.
Bueno, això és l'esport, no? El cap de setmana passat va tenir molt bon cap de setmana, i després la cursa
sí.
Malament, i aquesta...
Que jo crec que li hagués anat bé, però bueno, va ser greu.
Ha estat un cap de setmana... A mi em fa gràcia, i des d'aquí reivindico, deixeu-me que fica la cunya, no? Perquè molta gent diu, oh, ara els diaris que foteu, si no hi ha res. No hi ha res?
Sí, hi ha moltes coses.
Els Márquez. Pau Echani, subcampió d'Europa en piragüisme.
Uh-huh.
Paula Juste, dos cinquers llocs, dos mínimes pel Mundial, un quart lloc i un sisè lloc al Campionat d'Europa de natació. I Arnau Moner i Bernat Herta, campions d'Espanya en atletisme tots 20, amb mínima...
Saúl
Cravioto, campió d'Espanya, no? I Saúl Cravioto, campió d'Espanya. Deia l'Arnau i el Bernat, mínima pel Mundial. Uh-huh. O sigui, hem tingut un cap de setmana en quatre mínimes mundialistes d'esportistes de Lleida i, a més, esportistes de promoció, perquè la Paula tot just ara ha fet 16 anys... I tant l'Arnau com el Bernat, doncs, estan en el campionat d'Espanya sols 20.
És que està malament... En aquest país, si no se parla de futbol o de bàsquet, no se parla de res.
Estava malament que ho digui jo, perquè m'agrada molt el futbol, però és que no només de futbol viu l'esport, eh?
Sí. No, ja.
Vull dir que hi ha moltes altres històries, eh?
Brillant títol de campiones d'Europa de la selecció de bàsquet femenina.
Sí.
És algo, o sigui...
Espectacular.
Ahir ho parlàvem a xarxes, no? Vull dir, que fàcil sembla.
Sí.
I que difícil és. Fa 10 anys que estan pujades al pòdio i no baixen ni en lejia.
Des de casa es veu tot molt fàcil.
Sí.
Tot. Tots som entrenadors. I d'altres històries. Escolta, per tancar el tema, el Marc Márquez, 10 anys seguits fent pole i guanyant la cursa d'Alemanya.
Bueno, sí,
10 anys seguits, vull dir... Aviam,
i t'ha agafat el circuit.
Sí, però és que 10 anys seguits, vol dir que no has tingut ni un contratemps, ni, o si l'has tingut, l'has superat, eh? És
bueno,
tremendo,
la trajectòria del Marc, veurem com és, no? Ell sabia que ara que ve el Perón havia de fer bastants punts per anar-se de vacances.
Marxa a 58 punts del segon,
bueno,
a dues curses
ja està bé,
i més, eh?
Ja està bé.
Jo crec que va directe cap al 8 de títol.
Carreres que són circuits més bons per Ducati que per Honda. Eh?
Bueno, pues, per això et deia, jo crec que bojos ja el Marc ja ha de quedar segon.
No, té el cap bastant centrat.
No, ho té clar.
La carrera passada, ja va veure que no, el ritme seu no era per agafar-lo i va ser segon i no va passar res.
Sí, el circuit que no li va bé queda segon, no. Tu.
Pues ja està.
El que no li va bé.
Està en un altre nivell, està en un altre nivell. Ahir va batre un rècord del d'Agustini, o sigui que...
Sí, sí.
Bueno, el Marc Márquez treballa l'excel·lència, ja no és...
Sí, sí. Vanessa, escolta, una curiositat.
Una, només?
Futbol... espera, a veure. Ara s'ha acabat el Mundial de futbol femení. Ha guanyat Estats Units. És el vuitè que fan i és el quart que guanyen. Per tant, la meitat de vegades l'han guanyat a Estats Units, que a priori t'han acostat de començar a implementar el soccer, com diu ells, a nivell masculí, o la lliga de futbol. És...
curiós, eh? Guanyen un Mundial i el president no el rep.
Bueno, és que la Rapinoe, que és la líder, la bota d'or...
És molt, divertit, això, eh?
I la pilota...
Ui, què passes aquí a Espanya, eh? Ai, mare meva!
No, la Rapinoe aquesta que dic és bota d'or, pilota d'or d'aquest Mundial... Va dir que a la Casa Blanca que no cal que els convidin, perquè mentre hi hagi aquest paio que no...
Ah. És veritat, no això aquí però, no sé si
ara, ho podria dir. Ara penseu que passeix aquí a Espanya,
però,
això.
El president, el Trump va dir, primer l'heu de guanyar per poder dir això.
Sí, sí, sí. Doncs mira, patapam.
Sí, però anava amb una cosa,
digues,
Vanessa.
Digues.
Perdona, que t'he entallat.
Què és la... Com es diu? Campiones de futbol femení o campiones femenines de futbol?
Campiones del món.
No.
De la seva disciplina.
No, jo t'he dit dues frases i n'hi ha una que no és correcta.
No, són campiones del món. Bueno, a veure.
Que sí.
Jo diria però campiones de futbol femení.
Doncs és...
Al revés.
Campiones de femenines de futbol. Mm. Perquè si ho dius a l'inrevés, és que això ho he llegit a xarxes, si ho dius a l'inrevés és com si hi hagués dos tipus de futbol, el masculí i el femení.
És que és així.
I de futbol n'hi ha un. I són els equips que són masculins o femenins. No, t'ho dic perquè fixa't on arribem. Fixa't on arribem.
Hi ha molta rucada solta. Ja ho sé. Hi ha molta rucada solta.
De tota manera, me n'alegro perquè almenys, mira, es parla, no? Vull dir, que sigui per tonteries com aquesta, almenys es parla de futbol femení.
Són campiones del món. De què? De què juguen a futbol? Si són dones, doncs serà femení, no? Digo jo.
Que sí, sí. T'ho dic, però a les xarxes això és tremendo, aquesta frase. O futbol femení o femení de futbol. És increïble. Tothom sabem de què parlem, no? Doncs hi ha gent que té la pell molt fina.
Massa fina.
Massa fina.
En fi.
Bueno, aquí a Lleida en sabem molt de futbol femení, sí, amb el Lluís Cortés, que és tot un abanderat de futbol femení, per tant, mira, tot surt de Lleida al final, eh?
Sí, al final som el mèlic del món. Sí.
Escolta, abans d'això, hi ha hagut presentació de l'Agustí Sans al Força Lleida.
Bueno, han fet oficial...
Bueno, han fet oficial, presentació no.
D'un jugador que fa 3 anys no servia i ara arriba com a segon.
Bueno, però Jorge Serna diu això.
Estamos realmente satisfechos de la incorporación de Agustí Sans, ya que se trata de un jugador que combina dos posiciones ofensivas y tres posiciones defensivas en algunas ocasiones, que es un jugador de equipo, que tiene un gran sentido táctico, una gran capacidad de pase, un jugador muy colaborativo a nivel defensivo, con una gran capacidad atlética y que ha evolucionado muchísimo en sus últimos años, que aquí dejó un gran recuerdo el tiempo que estuvo, sobre todo en lo humano.
Sobre todo en lo humano.
Sí, pero per això el va renovar.
Bueno, pero ha evolucionado mucho.
A mi això em fa molta gràcia, perquè l'altre dia també, quan ell ha denunciat el fitxatge del Matex Simic, també Jordi Esteve parlant, bueno, sembla que hem fitxat aquí, jo què sé, no? El nou Piqué, el Piqué balcànic. Jo no recordo cap entrenador que confirma un jugador digui, noi, portem una toia que ja veurem com surt, no?
Sí, clar.
Vull dir, és que, vull dir, aquestes frases, i no, ho dic pel Jorge, també pel Jordi, per tots els entrenadors, home, se suposa que quan firmes amb un tio és perquè creus en ell, no?, i perquè confies en el que et pot aportar. Però
les cas... típiques i tòpiques. Sí.
En el cas de l'Agustí Sans, clar, en el cas de l'Agustí Sans, sense entrar en valorar la qualitat del xaval, que ve de Huesca i no ho ha fet malament, clar, o ha evolucionat molt, el Força Lleida està involucionant, perquè estem parlant d'un xaval que fa 3 anys va estar aquí, amb un contracte temporal, i que no se'l va renovar. Bueno, qual cosa...
És possible que sí, que en 3 anys...
Vagi evolucionat, sí.
Bueno, ja ho ha dit, bueno, que ha evolucionat mucho, doncs, bueno, ha evolucionat mucho.
Bueno, tenim horaris ja per jugar al Pardinyes o no?
Exacte, anem a veure.
Això, no, sí.
Els horaris...
Quan comenceu, Jordi?
Això es començarà a finals de setembre, i, bueno, evidentment hi haurà la Lliga Catalana, entenc jo que falta saber els horaris, però a casa jugarem a les 8 de la tarda, en dissabte, que jo penso que és un bon horari, doné temps d'anar a fer compres pel carrer Major i a acabar, pues, a veure el bàsquet i després pues, a fer un bocata.
Bueno, fantàstic, no?
Bueno, però, o sigui, els dies, a priori, ja, si no és que hi ha alguna altra cosa, els dies que jugueu com a local, dissabtes a les 8 de la tarda.
Exacte.
A on Barris, jugareu?
A Barris Nord.
Barris Nord, eh?
Competència a la Vanessa.
No, però jo espero que quan ells juguin a casa, nosaltres juguem fora i així ho podem fer tot.
Vosaltres també jugareu al Barris Nord?
No, nosaltres juguem al Juanjo Garra, també els dissabtes.
Bueno, jo veurem si jugaran, perquè... Igual fan obres.
No, jo que sé, pensava que havíeu demanat el Barris Nord,
no,
també.
Sí. No, no. Que tots el Barris Nord, no.
Tots el Barris Nord és un bon lema.
Si li dius a l'Ajuntament que foti forats allí per plantar els pals de voleibol, igual no, agafa no, el cobriment amb algú.
No, hi ha d'altres equips
hem
que
hem anat
ja
a jugar a volei amb un descans del Força Lleida, però ho vam fer amb cintes, eh? No,
vale. No. Molt bé. Quan comenceu, Jordi, a la pretemporada? Quan comença això?
Bueno... ara estem, lo principal és reunir calés, això és lo principal, per poder formar la plantilla, evidentment, clar. Perquè clar, donem, o sigui, no és lo mateix pujar de Copa a EVA, que el nivell és poquet, vull dir, amb un parell de fitxatges ja tens un equip EVA, que d'EVA Plata, que és molt més considerable el nivell, a part de que més que res lo que canvia no és ja per joc, sinó per físics, no? Mm. Vull dir, a Plata te trobes físics, vull dir, molt, molt grans. I això és el que intentem anar a buscar, i suposo que tornarem a ser la cenicienta del pressupost, però bueno, confiem en el bon ull del Gerard Encuentra.
Hores d'ara, la plantilla, com la teniu? Hores d'ara?
Pues...
De vacances.
No, sí, però bueno, amb quants jugadors compteu hores d'ara?
A veure, comptem en els jugadors que no han fitxat per un altre club, en tots. A veure, comptem, se parlarà en tots, entenc jo, però també és una cosa de l'entrenador, vull dir, nosaltres hem d'intentar donar-li a l'entrenador el que ens demani.
El Wendel què?
Això, l'americà?
Bueno...
Però va veure molt content a xarxes.
Sí, 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 sí. No, no ho sé, la veritat, Gerard està de vacances i no, crec que ha arribat avui. Però avui ho estàvem comentant, estic fent uns convenis per empreses, ja t'hi dic. La meva missió actual és intentar aconseguir el màxim de calor possible per poder donar-li a l'entrenador tot allò que em demani.
Déu-n'hi-do. Escolta, parlàvem del principi de pressupost. El pressupost que heu assolit, de quina quantitat estem parlant?
254.000 euros, per ser exactes.
Molt bé. I amb aquest pressupost, clar, vosaltres ho vau calcular, això és només drets, desplaçaments, històries, o aquí ja entra planificació de la temporada, o sigui, de plantilla?
Sí, sí, evidentment, aquí entra tot. Vull dir, tu compta que hi ha els gastos federatius, gastos de tot el que és desplaçaments, plantilla, seguretat al pavelló... el personal que has de tenir per tema entrades... És que, clar, tot se multipliqui. Vull dir, a part també tens els pisos, els menjars... És que tot va sumant, sí, sí, números de cap per avall, de cantó...
Li està caient una gota de suor per la front, sí, no? Sí,
grossa.
És una bona embarcada, eh? És una bona embarcada, sí. Però també entenc que, bueno, pues, si ho has aconseguit a la pista...
Clar, doncs, és el que té.
Clar, és que vull dir, també ara agafar la canalla i dir-li no, és que no...
No, a veure, nosaltres ho hem d'intentar. Ho hem d'intentar i esperem, pues pugueu tirar endavant i creiem que ho podem tirar endavant. Confiem molt, sobretot en l'aficionat de bàsquet de Lleida, que el preu de l'abonat, vull dir... adult 50 euros, familiar 100 euros i la grada jove 25. Vull dir, qui no va al bàsquet és perquè no vol.
Familiar 100 euros és dos adults i dos... Per tot l'any?
Per tot l'any. Vull dir, és... anem a apostar per la grada plena. I estem amb una lliga que se veu un bon bàsquet. Un bon bàsquet.
De quants partits estem parlant a casa?
17 partits. Te surt a menys de 3 euros.
Anava a dir, és que de veritat que, ja. Que el preu ja no és un... No, no, no ho és.
Jo, aprofitant el micro, demano a la gent que ens doni una oportunitat de que confien en altres una temporada. Que surt bé i volen repetir?
Una
total,
més.
No juguem 50 euros el sopar d'una parella un cap de setmana.
Déu-n'hi-do.
Jo me'n recordo fa 6-7 anys que parlàvem amb ell, amb el Mànix, quan vam pujar a EVA, que no sé si faltaven 6, 8, 10.000 euros, i em deia, bueno, home, ja, si la canalla ha pujat ara, doncs per 6.000, 8.000, no sé quant dèieu, no quedarem malament, no? Claro, ara tot això s'ha multiplicat molt. Teniu fet més o menys els números de com es cobriran aquests 254.000 euros?
Sí, 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 però molts números són...
En un paper.
En un paper de dir, bueno, doncs comptem tants abonats.
Sí, ajuntament, 30.000 pavos.
30.000 pavos,
clar. Diputació.
Encara no hem parlat.
Bon dia.
Bon dia. Però no, esponsor entre que continua que... Ailer d'Auto.
Però és que sí. S'ha de constituir la Diputació. Ah, està pràcticament la feta, però no...
La Diputació entenem que esperem una miqueta més dels 30.000. Esperem, però bueno.
Mm-hmm. I llavors, fent un similar a la ciutat, amb l'altre club, què passa?
Perdona?
L'altre club de la ciutat, de bàsquet.
195 euros.
1.000. 195. I aquests senyors, 30.
No, 195 euros sobre el preu del carnet. Ah, no, 180.000.
Contra 30?
Sí.
Ha estat tot mirat pel mateix recer.
Bueno, van fer...
No, és el que dèiem.
Home, jo... juguen a la mateixa categoria, no?
La temporada que ve, ja sabeu que l'objectiu és convidar aquí el regidor d'Esports i, bueno, parlar d'això. El que passa és que ja serà amb temporada començada, per tant, ja haurem de parlar de cara a la següent.
El regidor d'Esports té un mal de cap a sobre.
Sí, jo...
Però, tirant una llança a favor del regidor d'Esports, ara... a juliol no pot canviar res.
No, per això t'ho dic.
No, clar.
Sí, un govern no governa fins que no ha aprovat uns pressupostos. I aquest govern no té uns pressupostos aprovats per ells. Tenen uns pressupostos que ha aprovat un anterior govern i, per tant, hi ha compromisos adquirits que s'han de seguir. En pica aquest ajuntament faci un nou pressupost, llavors és quan pots començar a demanar o el que sigui. Però sí que és veritat que ara... O sigui, lo del Pardiny és seguríssim, han fet una superexcepció, ells ho sabran millor, i hauran tret escales d'on hauran pogut, perquè les subvencions estan tancades i donades, vull dir, no...
Jo també trenco una altra llança, perquè compteu de que l'Ajuntament, el cartipàs se va fer dimarts.
Sí, sí.
Dimecres me va trucar, i dijous vam quedar, vull dir... des de Pardinyes, superagraïts. Evidentment, sempre volem més calés. Vull dir, no cal dir-ho, això.
Claro,
però la celeritat i la rapidesa que ha actuat...
D'això no en parlàvem. O sigui, jo crec que
jo estic molt content.
El que hem de posar sobre la taula és de cara a la temporada vinent i els pressupostos, els propers pressupostos, i a l'altra temporada és el que dèiem de... Molt bé, volem repartir diners a l'esport o als clubs de Lleida? Perfecte. Quants n'hi tenim i com els repartirem?
Uh-huh. Bueno, jo crec que, com bé diu la Vanessa, clar, els pressupostos estan tancats i sí que és cert que el nou ajuntament, el nou regidor d'esports, i a part un li afecta molt directament, s'ha trobat dos patates molt calentes damunt la taula. Una és el bàsquet Pardins i l'altra és l'AM femení.
Sí, també.
Perquè estem parlant també d'un equip que jugarà a primera B femenina. L'altre dia parlar amb el coordinador, clar, una jugadora que volien, doncs clar, el Villarreal 1.200.
Bueno, i a part que el regidor és president de l'AM, com es diu allò, parte i...
Et miraran amb lupa.
Parte arde, sí. En principi ha dimitit, el que passa que ha demanat els 30 dies aquests de cadència, perquè, clar, està tota la maquinària en marxa, però veurem com se'n surten, perquè, mira, el Pardinyes, al final, ho deia el Jordi, carnets de soci, 50 euros, bueno, jo crec que poden recaptar diners. No en faran 150.000 euros, evidentment, però poden recaptar. Però, clar, és que en el cas de l'AM, jo veig... complicat, per exemple, algo tan simple com el de cobrar entrada i fer socis, perquè clar, són dos clubs diferents, són dos formes de funcionar diferent. Aleshores, el petit incendi entre cometes, benedit incendi del Pardinyes, doncs l'han pogut
solucionar
amb aquests 30.000, que no és ni de bon tros, doncs la part alíquota que dirien, no, tenint en compte de l'equip de l'Eport. Veurem què passa amb l'AM femení, que són les dues grans excepcions que han de fer, perquè s'ho han trobat ara, que són dos ascensos que s'acaben de produir.
Bueno, i veurem què passa, com el diu el Javi, que de cara a les subvencions de l'any vinent, clar, a veure quin és el refer, clar, no?
Bueno, això...
I a veure què passa amb el
Lleida. De mirar,
fa temps que ho demanem aquí, no ens deuen d'escoltar, però que siguin coses objectives, i així tothom les coneix i sap a què s'ha...
Jo confio en aquesta transparència que diuen, no?, de que estarà tot publicat, no?, i que tots sapiguem... O sigui, jo sé les subvencions que reben altres clubs perquè ho publica la premsa.
Ah, bueno, correcte, clar.
Això no està publicat a cap puesto. Ningú sabem realment que...
Però es té que haver el portal de transparència.
De fet, va haver una publicació d'un diari en què va publicar totes les subvencions de tots els clubs i va haver jaleo a Twitter perquè molts clubs se van sentir com a ofesos, no?, de dir d'on has tret aquests números... Vull dir...
Llavors, això, si es fes bé des de bon principi,
no,
és diner públic.
Hi ha d'haver portal de transparència.
Hi ha molta opacitat.
És que és tan fàcil com ser transparent. Vull dir, senyors, comença la temporada de Lleida.
És que és una obligació, que és diner públic.
Clar, i Lleida té X equips en competició nacional, que són aquests i tenen aquesta dotació econòmica. Però què passa? Tornem a lo de sempre. Com que hi ha uns greuges comparatius brutals.
Clar, aquest és el problema.
Doncs mira, jo vaig tirant, què necessito, Jordi? 30, Fèlix, 180, i la gent més o menys...
Clar,
que no se'n parli gaire.
180.000 el Força Lleida. Jo ho sé perquè ho diu l'Albert, però jo com a club no tinc ni idea. Vull dir, ni idea. Penso que si hi hagués unes subvencions que no, per criteris objectius, tots hauríem de saber...
Bueno, el Xavi ja entén d'això
i
això
no?
Hauria de ser públic.
Sí, que té que ser públic. Jo els meus diners que donen són públics. Hi ha un portal de transparència, tens que dir, ho tens que penjar, de dir, escolta, l'Ajuntament me dona tant, la Diputació me dona tant, i la Generalitat me dona tant, punto. I això se sàpiga, perquè són diners de tothom.
La Generalitat dona zero, eh?
Bueno, vale,
però és cert.
Hi ha una altra cosa, perdona, Albert, que s'ha de valorar, i s'hauria de valorar molt bé, que és el tema de les infraestructures.
Sí, sí, sí.
Quant valen les infraestructures que té l'article?
Això hi ha ajuntaments que ho posen a la subvenció. És a dir, vostè
sí,
X diners més...
Més, tot la llum. Correcte. Del pavelló, no sé què, no sé què. Quan, això val tant.
Això ho trobaria just.
Ho he dit amb això, eh?
Hi ha ajuntaments que ho fan.
És que té que ser així.
De fet, jo a l'anterior regidora li vaig proposar, poseu quan rebem en instal·lacions, també, però... Això m'ho deia per no incrementar-me a mi la subvenció. Dic, però igual que la rebo jo, lo de les instal·lacions ho reben els altres,
no? Altres, clar,
Les dotacions econòmiques directes, quan es firmen els convenis, sí que és cert que es fan notes de premsa i se diu conveni plurianual, conveni tal. El que passa que sí, és cert que després hi ha, el que dius tu, de llum, aigua, etc. I dos, espècies. Una Copa del Rei, un playoff,
ja tornem.
Un desplaçament a Melilla, una Copa Cers, que, bueno, mira, tal, i això sí que no surt enlloc. I després hi ha un altre tema. Haurem de veure què passa amb el Lleida Esportiu.
Bueno, és que jo el Lleida Esportiu considero una cosa que no sé exactament...
Fa dos anys que només la subvenció, que tampoc és subvenció, pel tema de...
Bueno,
de,
no
de,
la demà, de la oficialment no... Vale.
No, però vull dir que només rep la subvenció, sí, o segons els papers de la paeria, però és pel tema de la gespa. La qual cosa no és una subvenció directa al club, sinó a la instal·lació. Llavors ja haurem de veure, també, perquè, clar, aquí, a lo tonto, l'Ajuntament en dos anys ha estalviat 360.000 euros, que, mira, és un pressupost i mig del bàsquet Pardinyes. Haurem de veure també com es soluciona això. I, sobretot, el que parlàvem la setmana passada, diu, ara...
Els els ha estalviat mi... o els ha pagat a gent?
No, o els ha recol·locat.
Els ha recol·locat.
Bueno, no els ha pagat el club, vaja.
Bueno, però els ha pagat...
No, els ha recol·locat, no al club, a d'altres iniciatives, vull dir... Que
ja en parlarem. Bueno, ja en parlarem quan sapiguem la transparència d'això.
Exacte. Bueno, tio, és que això, jo aquest expedient X del tema d'Hisenda, no sé si arribarem a saber-ho mai.
No ho sabrem mai. Aquesta ciutat, mai. Per això me dóna ràpid.
O, dit d'una altra manera, quan estigui solucionat ho sabrem. Dic, mira, sí, va passar, home. Però ara ja està tot a zero. Val, perfecte. Però hores d'ara, la salut financera o econòmica de Lleida Esportiu és una incògnita.
Però és que és un club privat.
Ja ho sé, eh?
Ja tornem a estar.
Sí, sí. Jo, però
ja tornem a estar a la tautera, que vull que m'arregli el carrer, mi.
Però que sigui privat, que és privat, però vull dir que seguim sense saber quina salut
financera té. Et puc assegurar que ho vull molt més jo que Vic davant dels Sicoris.
Però...
Vull dir, jo sí que necessito, jo necessito que m'arreglin el carrer. Però jo crec que són...
Però és l'opacitat aquesta. Jo també crec que això és una mica, a vegades, frena fins i tot la massa social, perquè la gent diu... Un club ben gestionat...
La massa social està frenadíssima en aquest aspecte.
No, però a vegades diem l'Enric Duc, el llista, no? La bona gestió... Bueno, doncs tot això fa que la gent confiï també amb el club, això, la gent vagi al pavelló... Si tu ja veus opacitat, que no se gestiona bé, què tal... Hosti, és que això te tira enrere. Mm.
Escolta, que ens queden 3 minuts i mig, Jordi. Tens vacances aquest any o ja no hi comptes?
Agafaré la setmana dels autònoms, que diuen que és la del 15 d'agost.
Ah, sí. Ja té raó, que jo soc autònom.
Tu també l'agafes aquella setmana?
Perquè el matrimoni ha de continuar.
El matrimoni.
Si no, ni això.
I ja t'he dit, i tot l'estiu pots treballant per aquest projecte.
Clar, és que a veure, és molt bonic i el gaudireu molt, suposo, la temporada vinent, però hi ha feina a fer.
Sí, ja t'he dit, hi ha moltes idees i moltes ganes de tirar-ho endavant.
Molts mals de panxa.
Sí. Escolta, bueno, però...
ho deies abans, si un se vol fer soci, què hem de fer? On hem d'anar?
Avui ja hem tret a la web i ha sortit a les xarxes, el puc fer abonat a través de la web i després també ficarem un telèfon I a part també se podrà agafar físicament el full d'inscripcions. Vull dir, estem... Avui ja comencem a que la gent ja pugui ser abonada pues, a través de la web, que ja és pues, per gent no sé, més jove que controle tot això, i la gent pues, més gran pues,
pues al club.
Se li facilitarà tot. Evidentment, nosaltres no tenim...
La web cvpardinyes.com, cvpardinyes.junt.com.
Perquè una altra cosa, que pot semblar una collonada, però per mi no ho és. Físicament, el CB Pardinyes on estarà?
L'oficina
del club. El club. O sigui, jo em vull anar al club a fer-me soci, jo n'he d'anar. Al pavelló Pardinyes, al barri Nora, a les piscines de Pardinyes, a l'Ajuntament.
Al Tiramar.
Nosaltres tenim dos oficines o dos despatxos. Un el tenim a Overpark i l'altre a Barris Nord.
Mm. Va.
A Overpark, diguéssim, intentarem... que tot això ja ho explicarem a través de les xarxes, no? Intentarem que puguin agafar el full d'inscripció, perquè en principi entenem que la massa social serà més a Pardinyes, no? I després el repartir els carnets, pues, ho faríem a Barris Nord. Aquesta va. És la idea, però falta encara lligar una mica, però la idea seria aquesta.
I amb el Força Lleida continuarem col·laborant?
Nosaltres, jo a la roda de premsa ho vaig dir...
Aquest any proper, si pugen, llavors ja...
No, el que passa és que Ori si Plata no pot haver-hi vinculació.
No,
sí.
No sé, jo em penso que sí, bueno, però jugadors cedits, sí.
Mm-hmm. Molt bé, doncs Jordi Mauri, escolta, que ets el president del club de bàsquet Pardinyes, estan en una tasca titànica que donarà fruits a partir d'aquí dos mesos, perquè això ja més va ràpid. Enhorabona per tot i gràcies per estar amb nosaltres, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
I llavors, Albert Square, Xavi Pérez, avui ja us dono vacances.
Ah, sí? Ja?
Sí, sí, fins al setembre. Aquesta fulla que us he deixat aquí és perquè renoveu el contracte. Tot igual, les condicions igual, que tampoc no... Us puc pujar a l'IPC, si voleu, però vaja. I a la Vanessa Ortega, doncs, li deixem una fulla per a vincular-la. No és de renovació, aquesta és de primera contractació. I com que som tan transparents aquí, són les mateixes condicions que l'Albert i el Xavi, ja tot igual. Vull dir, mirateu que està tot igual.
Hem renunciat a l'antiguitat.
Sí, sí. Escolta, que ha estat un plaer, ja ho sabeu, Xavi, Albert... jo sense vosaltres, vull dir, aquest espai ho tindria difícil de fer, ens porten la informació i a partir de la setmana, de la temporada vinent, que serà el 2 de setembre també estarà amb nosaltres la Vanessa. Que tingueu bon estiu.
Gràcies, Ricard.
Igualment. Igualment.
I nosaltres ja anem directes cap a les dues. Tornem demà, 12:20. Puntuals com sempre. Que acabis de passar un bon dilluns. Salut. Adeu.